Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, salutacions a tots els oients d'esta, que ja saben, és la teua ràdio. Bon dia, Maria.
Bon dia, Susana, com va?
Bueno, bé.
Home, sí.
Carregais de feina.
Sí, això és veritat.
La meva companyera Maria Ventura i en el control tenim a Txelo Climent. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Maria, què tenim?
Bé, doncs pues, avui ens comencem amb les notícies de local. Continuem amb la novetat del registre municipal de voluntariat que ha ficat en marxa l'Ajuntament per la crisi sanitària del Covid-19, i és que hi han hagut més de 50 inscripcions en només un dia, i des de l'Ajuntament agraeixen tota aquesta oleada de voluntari municipal, no? S'han registrat majorment monitors de temps lliure, professors o fins i tot personal sanitari que en aquest moment no està exercint, no? Per a que puguen ajudar i donar el seu suport a tot el col·lectiu més vulnerable i poder ajudar-les.
Bones iniciatives solidàries.
La veritat és que sí.
I la gent té molta gana de col·laborar en aquests moments. Avui haurà observat que hem començat una miqueta antes. Però val, la nit vam tindre una sessió llarga, una sessió de control, una sessió de govern, que va ser molt llarga. Vam estar pendents de lo que passava al Congrés fins a quasi les 2 del matí. Per tant, anem a escoltar a un dels diputats nacionals, que per Castelló, que estava de forma telemàtica, i ens explicarà, per a que vostès sapien de primera mà com va viure ell la sessió plenària i què és el que es va aprovar al govern, perquè hi havia, en concret eren 5 decrets reals de llei, però 3 ja en venien d'antes del dia 10 de març que van tindre que aplaçar per lo del Covid-19, però escoltem-lo, que de ben segur ell es ho explica millor, i quan l'escoltem es tornem a retrobar així en Ràdio Vila-real, la teua ràdio. Recorda, estem així i cada vegada més pronte, estem desbordats de notícies. Diga com va funcionar el ple d'ahir del govern. Tenim al costat nostre, però per telèfon, a Germán Renau, diputat nacional del Partit Socialista. Buenos días, Germán.
Hola, muy buenos días.
Ayer tuvieron un día muy largo, ¿no?
Sí, ayer fue un día muy, muy, muy largo. De hecho, yo creo que fue uno de los plenos más largos que yo recuerdo, una de las sesiones más largas que yo recuerdo.
Empezaron a las 3 de la tarde y eran las 2 de la madrugada cuando se terminó.
En efecto, sí, estuvo. El pleno fue ininterrumpido, fueron 11 horas de pleno. Uh-huh. 320 diputados lo seguimos cada uno desde su casa, el pleno telemático. Uh-huh. Pero hubo ahí 35 compañeros, diputados y diputadas, que estuvieron esas 11 horas sentados en el pleno representando a todos los que estábamos lejos en ese momento.
Mire, información oficial. Allí se debaten 5 reales decretos.
Sí, en efecto. Sí, ayer el pleno. Esto viene de hace unas semanas. En el pleno de la semana del día 10. Uh-huh. Estábamos todos en Madrid ese día, el martes, que empezaba el pleno de esa semana, y unas horas antes de que se iniciase el pleno es cuando salieron las informaciones de que había habido varios positivos en varios diputados, y se decidió suspender el pleno esa semana, aplazar el pleno de esa semana a la espera de los acontecimientos realmente. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que allí somos 350 diputados y diputadas que vamos a estar encerrados en una sala, por muy grande que sea, durante 3 días, uh-huh, y que luego nos vamos a ir a exactamente todas las provincias, sin excepción del país, y evidentemente se adoptó esta medida de suspender el pleno. Y se suspendió también el de la semana siguiente, y entonces, pues por una cuestión de plazos legales, el miércoles 25 de marzo estaba establecido, nos habían avisado que sería el 24, fue el 25, había que convalidar ciertos reales decretos que se habían promulgado durante las semanas anteriores. Uh-huh. Y aparte, pues en esa misma sesión de ayer se convalidaron los reales decretos que han ido saliendo durante esta semana de la crisis del COVID.
Concretamente, tiene una numeración del 4 al 6, del 4, sí, del 3, ¿la numeración que tienen?
Sí, bueno, ya había, los reales decretos se numeran correlativamente, uh-huh, el 1 de 2020, el 2 de 2020, había 3 reales decretos que ya se habían convalidado anteriormente, y estos se convalidaban 5 reales decretos. Uh-huh. En este caso, el 4 y el 5 no estaban, digamos, relacionados con el tema del coronavirus. Uh-huh. Estos eran reales decretos anteriores que estaban a la espera de pasar por el Congreso. Y bueno, el 4 de 2020 era el que derogaba el despido por faltas de asistencia al trabajo por bajas justificadas de los trabajadores. Esto era una cuestión que estaba pendiente. Y eso el primero que se debatió y que se votó fue... Sí.
Mire, para que los oyentes vayan poniéndose en situación, la derogación de la reforma laboral se vota por unanimidad, ¿votan todos a favor?
No votaron todos a favor. En este momento tendría que buscarlo porque fue muy largo y hubo muchísimas votaciones.
Pero en este caso no votaron todos a favor.
No.
Vale. ¿Pero sí se acuerda de quién votó en contra de esa derogación de la reforma laboral?
Pues lo tendría que mirar, pero creo que... me parece que Vox votó en contra, pero no estoy... Creo que sí, porque, desde luego... no voy a decirlo, uh-huh, porque en este momento no lo recuerdo, porque hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Hubo 15, 16 votaciones diferentes,
sí,
ayer...
Sí.
Y ahora mismo no te lo sabría decir, pero desde luego sí que recuerdo las intervenciones perfectamente. Uh-huh. Y recuerdo la intervención, en este caso, por ejemplo, de Vox, que me pareció muy surrealista porque ellos opinaban que, por supuesto, que hay que poder despedir a un trabajador porque se ponga enfermo. Porque hay mucha gente que no está trabajando y si alguien se pone enfermo, pues ese se tiene que ir a la calle. Uh-huh. Hay muchos que no están enfermos que pueden trabajar.
Uh-huh. Pues esto... Esto
que me parece... totalmente decimonónico, algo digno de antes de la Revolución Industrial.
Uh-huh. Y pasemos a la ayuda de la agricultura, que es el 5.
Sí. Uh-huh. Sí, en efecto, el siguiente que se aprobó fue el de las medidas, uh-huh, en materia de agricultura y alimentación. Eso también estaba pendiente. Recordemos que antes de que todos hablásemos de sanidad, virus y coronavirus, teníamos y seguimos teniendo un problema muy importante con la agricultura y con la cadena alimentaria, uh-huh, la cadena de valor de la alimentación y la agricultura. Y bueno, esto era un real decreto de todas las medidas que se pusieron encima de la mesa por parte del Ministerio, por parte del ministro Luis Planas, para hacer frente a estos problemas de pérdida de valor a través de la cadena para los agricultores. Y era algo que estaba pendiente también de aprobación.
¿Ahí sí hubo una unanimidad?
Ya te digo que lo voy a ir buscando mientras lo hablamos, pero no...
¿Se acuerda alguna intervención que le llamó la atención sobre esto?
Es que realmente ayer, a pesar de que se hablaba de diferentes cosas... Uh-huh. Constantemente volvíamos a lo mismo, volvemos a la situación estándar en la que llevamos sumidos muchísimo tiempo, que es pues una situación en la que cualquier palabra por parte de la derecha, uh-huh, se utiliza, uh-huh, básicamente para atacar al gobierno, sea lo que sea. Uh-huh. Este momento en el que estamos sumidos en una crisis sin precedentes, creo yo, sanitaria, uh-huh, y que aún así la derecha pues parece que cree que no va a tener suficiente tiempo después para criticar al gobierno, que lo está haciendo ahora cuando lo que debería estar haciendo es remar todos en la misma dirección.
El sexto eran las medidas urgentes de sobre, y ahí sí que ya nos vamos al coronavirus, ¿no?
Sí, sí, los tres siguientes puntos, los puntos 3, 4 y 5 del Pleno, que son los reales decretos del 6 al 8, estos, aunque se votan independientemente, se debatieron todos de forma conjunta. Se debatieron todos de forma conjunta porque, digamos que están todos muy interrelacionados. Son las medidas que se han ido aprobando durante estas últimas semanas por el tema del coronavirus. Vale, hablamos de las primeras medidas urgentes económicas y de protección de la salud pública, que son, pues bueno, todas las medidas que se tomaron pues desde la suspensión de lanzamientos judiciales, extrajudiciales, hipotecarios, desde, bueno, todo ese tipo de medidas económicas y sociales que se han ido tomando. Los otros reales decretos son sobre todo de medidas económicas y de impacto social y bueno, son, digamos, todos relacionados. Luego se votaron individualmente, pero bueno, se debatieron todos en conjunto.
La que más, bueno, o lo que más tarde vimos fue la votación de la ampliación del estado de alarma, ¿no? Del confinamiento.
Sí, en efecto, esa votación sí que es la que fue a las 2 de la mañana, pero bueno, sí, eso fue la última parte del debate, la comparecencia del presidente para solicitar la ampliación o la prórroga del estado de alarma, y ese fue el debate que vimos a última hora, que yo ya no sé si habría mucha gente pendiente de las pantallas, tampoco creo que hubiera mucha gente antes pendiente de las pantallas. Pero bueno, de todas formas, fue un debate, yo creo que marcó mucho las posiciones de los diferentes partidos y se vio muy claro quiénes están apostando por ayudar y quiénes están aportando ideas, se lleven a cabo o no se lleven a cabo esas ideas, pero quién está aportando, digamos, abanico de posibilidades para que el gobierno tenga más herramientas a la hora de tomar decisiones y quién está simplemente instalado en la crítica, en la descalificación y en básicamente intentar aprovechar esta situación para ver si gana un par de votos en unas elecciones que sean dentro de X años.
Lo que sí que, bueno, ha llegado una nota de prensa y nosotros de alguna manera sí que lo agradecemos porque la información para nosotros es primordial. Y es que ahora sí que semanalmente ante la Comisión de Sanidad del Congreso habrá una intervención. Es decir, esto fue propuesto por el Partido Nacionalista Vasco y se comprometía y comprometía al Gobierno una información documental y estructurada. Y de alguna manera lo que quería es que tuviéramos semanalmente una intervención, a lo cual el ministro Salvador Illa dijo que sí, que vamos, que de hecho sí. Fue en su primera intervención cuando lo dijo, ¿no?, del debate.
Sí, sí, yo, bueno, creo que hay que remarcar la transparencia del Ministerio de Sanidad, creo que está siendo ejemplar, porque no hay, no sé, la cantidad de información que nos están dando es total, diría yo. Y está siendo yo creo que encomiable las comparecencias diarias del equipo de respuesta, las comparecencias que está haciendo el ministerio constantemente. Hoy hay una comparecencia, como decías, en el Congreso del ministro. Me parece que hay que destacar la transparencia que se está llevando a cabo en este momento, sobre todo con el tema del coronavirus, que creo que es muy muy importante que el ministerio ofrezca información constante, fiable y contrastada, porque lo que estamos viendo, y es algo que es muy preocupante, es el aprovechamiento por parte de quien sea de esta situación para generar un estado de malestar constante a través de de noticias falsas que circulan sin parar por las redes sociales, por las redes de comunicación, por WhatsApp, por los grupos de Telegram, en Twitter, en todas partes. Y yo creo que es muy, muy importante que la única forma que tenemos para luchar contra esto es realmente es precisamente eso, estar constantemente dando información a la ciudadanía, sí. Información de primera mano, información cierta y veraz.
En este caso, también tenemos que decirle a los oyentes en este momento que todos estos bulos, toda esta desinformación que se está lanzando por las redes también será investigada. Es decir, hay policía especial y que tienen medios para saber de dónde sale todo esto. O sea, que también no crean que van a salir impunes. La desinformación también se va a pagar.
Ya se ha avisado y se ha dicho que esto se va a recopilar la información. Ahora mismo puede ser una prioridad o no. Eso lo tiene que determinar la fiscalía y lo investigará pues cuando tenga que hacerlo. Sí. Uh-huh. Tiene que ser cuando todo esto haya pasado, pues que lo haga entonces. Pero evidentemente tenemos que entender que esto no puede ser.
En un estado de alarma lo que no se puede es además jugar a reventar la tranquilidad y sobre todo las noticias que sí que realmente tienen que llegar a las personas y a la ciudadanía. Claro. Otra cosa que nos llamó la atención fue la ampliación del estado de confinamiento. Fue apoyada por todos los partidos excepto Esquerra Republicana, Junts per Cat, Bildu y CUP. Estos dicen que o se confina a Cataluña.
Sí. Realmente ayer hubo. Bueno, antes que nada quiero rectificar. Antes he dicho, porque estaba mirándolo mientras hablábamos. Uh-huh. Y sí, en efecto, los reales decretos que hemos comentado antes. Uh-huh. He dicho que creía que Vox había votado en contra, no, votó a favor de la convalidación de los dos primeros reales decretos, a pesar de sus intervenciones, que fueron pues como fueron, como suelen ser, da igual. Uh-huh. En fin, ustedes son muy malos o lo peor, pero bueno, voy a votar a favor.
Sí.
Eso uh-huh. es otra cuestión. Lo que estabas comentando ahora, uh-huh. Hay una cosa que me produjo ayer, cierta tristeza. Las intervenciones fueron muy dispares, hubo tiempo de intervenir en muchos sentidos diferentes, en muchos puntos distintos, pero es cierto que yo creo que ayer sobraban las banderas, y cuando digo las banderas me refiero a todas las banderas. Uh-huh. Porque yo creo que la única forma de luchar contra esta crisis es mediante dos cuestiones muy sencillas. Por una parte, es la ciencia, porque uh-huh. es la única que nos va a sacar de aquí, es la ciencia. Las decisiones políticas deben estar supeditadas a la información científica que se tenga en cada momento. Y esto lo digo porque hay partidos, partidos nacionalistas, uh-huh. de nacionalismos periféricos o nacionalismos centrales, uh-huh. Que están pidiendo medidas muy dispares, uh-huh. y que están pidiendo medidas que están basadas en básicamente la información de pues me levanto esta mañana y hoy creo que hay que hacer esto. Hay partidos que están pidiendo el confinamiento total y absoluto y el cierre de toda la producción no esencial, y hay partidos como Vox que está pidiendo que se reactive la economía, porque hace 4 días o hace 2 días aportaron una serie de puntos y medidas que había que llevar a cabo, que era pues volver a abrir ciertos comercios. Uh-huh. A ver, recordemos que ellos, cuando se decidió que se cerrara todo excepto las farmacias, excepto las tiendas de alimentación, uh-huh. ¿por qué las uh-huh. mercerías no pueden abrir? Quiero decir que las medidas que están pidiendo uh-huh. son muy dispares y son muy diferentes, y las medidas que se están adoptando, solo el tiempo, porque esto no lo hemos visto nunca antes. Bueno, sí, lo vimos, pero en tiempos de la Primera Guerra Mundial. No eran los mismos parámetros ni vivíamos en el mismo mundo. Pero esto no lo hemos vivido nunca antes. Y las decisiones que se están tomando, solo el tiempo y el análisis posterior podrá decir si eran las correctas o eran las equivocadas. Pero las que se están tomando en base a una serie de criterios científicos. Y se están tomando en base a una serie de datos que se tienen y el conocimiento actual, no el conocimiento futuro ni el conocimiento pasado. El conocimiento futuro porque no lo tenemos y el conocimiento pasado porque ya no sirve de nada, sino se está utilizando lo que se sabe en este momento. ¿Es necesario endurecer las medidas de confinamiento? Pues evidentemente los datos o la decisión que se toma de la, digamos, la magnitud de la cuarentena del confinamiento actual se está tomando en base a unos parámetros de una curva de contagios, ¿vale? Que básicamente se estoy hablando, evidentemente no tengo esa información, ese contacto con el ministerio que me dice, oye, sí, esto lo estamos haciendo por esto. Pero lo que sí me imagino, como persona de ciencia que soy, uh-huh, es que las decisiones no se toman tirando una moneda al aire y si sale cara nadie sale de casa y si sale cruz nos vamos todos a la calle. Se están tomando las decisiones en base a una capacidad del sistema sanitario, en base a una capacidad de la sociedad y en base a un también a una ponderación del daño económico futuro, si puede provocar más problemas que soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si pensamos que las medidas de confinamiento actual van a convertir la tasa de reproducción del virus, este famoso R0 del que tanto se habló, que estaba en el 3, si las medidas actuales lo pueden bajar por debajo del 1, pues a lo mejor medidas infinitamente más duras aportan muy poco beneficio a esa tasa de contagio, a esa mejora de la tasa de contagio, pero sin embargo nos van a provocar muchísimos problemas a posteriori. Evidentemente, las decisiones políticas son políticas, pero se tienen que basar en alguna información. Y yo creo que el Ministerio de Sanidad está tomando las decisiones que está tomando y el Gobierno está tomando las decisiones que está tomando basados en una información. Si a unos les gustaría que fuesen a más y a otros les gustaría que fuesen a menos, ¿vale? ¿Pero con qué criterio? ¿Alguno ha explicado su criterio? Porque ayer en el debate una cosa muy importante que se vio es que para la derecha el Gobierno lo está haciendo todo muy mal, todo fatal, no está dando pie con bola.
Sí.
Yo no les oí dar ni una sola propuesta. Yo no les oí decir estáis haciendo mal esto porque teníais que haber hecho aquello. Esa segunda parte de la frase no la oí en toda la tarde y en toda la noche ni una sola vez. Sí que se criticó mucho al Gobierno por la falta de material. Bueno, recordemos que el Gobierno hace 10 días que está a cargo de esto, pero la sanidad lleva transferida 20 años a las comunidades autónomas. Yo oí a Pablo Casado, por ejemplo, decir que había que haber sido más previsores y había que haber comprado material. Bueno, hasta el día 13, hasta el día de antes del estado de alarma, compraba el material las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP compraron el material. Porque entonces sí que evidentemente podrían decir, mira, nosotros lo sabíamos y vosotros no tenéis ni idea. Pero yo creo que aquí estamos todos actuando con dentro de la mejor de las intenciones de cada uno que toma una decisión y, por supuesto, con el conocimiento y con la información que tiene en ese momento. Ni más ni menos. El día 11 se sabía que esto iba a ser así. Pues yo no recuerdo. Yo, cuando nos enviaron a casa, yo recuerdo que el Partido Popular, que Pablo Casado y que Cayetán Álvarez de Toledo salieron a dar una rueda de prensa diciendo que les parecía muy mal, que ellos consideraban que se tenía que celebrar el pleno. Ese mismo día.
Cuando...
Ese mismo día querían que juntásemos a 350 personas de toda España, uh-huh, juntos en la misma sala, para que luego cada uno se fuera a su provincia. No sé, yo creo que... evidentemente, cuando las a toro pasado, todos somos muy toreros y todos sabemos que se tendría que haber hecho de otra manera. Ya, pero la cuestión está en tomar la decisión en ese momento y en esa situación.
Mire, no cuando decir, cuando anoche sí, estaba usted en el estaba en la intervención, que fuera telemáticamente, sí, usted tenía la sensación de que el atril del Congreso era un escenario donde cada político estaba sacando rédito para tener nuevos votantes.
No cada. Yo ayer oí intervenciones interesantes de todo el espectro político. O sea, no voy a hablar de derecha y de izquierda. Voy a hablar de políticos responsables y políticos irresponsables. Yo creo que hubo gente que, con la mejor de las intenciones, pues apoyó al gobierno o criticó al gobierno, aportó soluciones o no aportó soluciones, pero que, desde luego, creo que estaba hablando de buena fe y con el corazón, porque estamos en una situación, creo que dramática, y todavía no estamos entendiendo realmente la magnitud de la situación en la que nos encontramos.
Como por ejemplo cuando le...
Al principio.
Porque, sí. Por ejemplo, cuando le pedían explicaciones y responsabilidades al presidente del gobierno, como que tenía entretenido, o en este momento de entretenimiento, no sé, entre comillas, haber sentado a Pablo Iglesias en el CNI o haber transferido a la comunidad catalana lo que es leyes de prisiones y demás.
Es que son, es que me parece todo esto totalmente increíble. Que puedan pensar que se están utilizando los reales decretos de emergencia para colar cosas por la puerta de atrás. Es que me parece increíble que puedan plantear eso. Eso que comentan del CNI, básicamente lo que hace es corregir un real decreto anterior en el que ya se había tomado esa decisión, ¿vale? Y que por una cuestión de redacción el Partido Popular y Vox querían llevar al Constitucional. Pero vamos a ver, el gobierno decide quién está en el comité de seguimiento del CNI, ni más ni menos. Eso es una cuestión de decisión política. Y por otra parte, todo lo demás, claro, yo ya digo que había dos reales decretos que no estaban relacionados en absoluto con el tema del coronavirus, ¿vale? Que fueron los dos primeros reales decretos que se trataron. Y lo demás, las transferencias de competencias, pues oye, los estatutos de autonomía están aprobados por las respectivas autonomías y por el Congreso en su momento. Entonces las transferencias de competencias que se hagan o se dejen de hacer son las que están recogidas en el estatuto de cada autonomía, ni más ni menos. Ni más ni menos.
Germán Renau, estaría toda la mañana preguntándole cosas porque además tengo un montón de dudas y fíjese, yo sí que seguí las intervenciones, pero se nos acaba el tiempo, es radio, espero que podamos volver a hablar con usted y nos siga contando cosas.
Yo estoy, como sabes, a vuestra disposición siempre para hablar con vosotros de lo que sea, de lo que haga falta, intentar transmitir la información que tenga. Y antes de despedirme quería dirigirme un poco a toda la gente para decirle que por favor que sigan haciendo las cosas como las están haciendo la gran mayoría de los ciudadanos, que es estar en su casa, estar confinados. Es duro, es muy duro, pero es lo que hace falta en este momento. Y sobre todo un agradecimiento desde el fondo del corazón a toda la gente que no está confinada en su casa, porque lo que está haciendo es cuidar de todos nosotros y de todas nosotras en la sanidad y en todos los servicios esenciales para este país. Y vosotros, cuidaos mucho, Susana, y espero volver a hablar con vosotros pronto.
Muchas gracias, Germán Renau, diputado nacional, y buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 80 anys. Podràs escollir entre 10 lots d'aliments del Mercat Central i la Tenda Taula i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
I ara si anem a Oropesa i tenim a l'altre costat del fil telefònic a Araceli de Moya. Molt bon dia.
Buenos días. Buenos días.
Per als oients que sepan quién és Araceli de Moya, bueno, pues Araceli de Moya és primera teniente de alcalde de Oropesa. També lleva el àrea de sanitat, policia, comercio i emprendedores.
Así es, Susana.
I el COVID-19, què tal, com lo lleva?
Bueno, lo vamos llevando, como lo lleva toda España, vamos a decir. Aquí desde el ayuntamiento, pues bueno, hemos llevado la situación bastante controlada. Yo desde Sanidad, pues estoy en contacto continuo con el centro médico del municipio. Y bueno, de momento las vecinas de Oropesa han hecho mucho caso del estado de alarma y de las indicaciones que les hemos hecho desde el ayuntamiento, y gracias a eso pues tenemos la situación bastante controlada.
O me ha dicho que hoy han llegado ¿Y ha bajado usted a recibirles en el ayuntamiento, llegado los militares?
Sí, hace 2 días estuvo la UME, la Unidad de Emergencias, que estuve haciendo labores de desinfección, que por cierto los agricultores del municipio también se han presentado voluntarios para ayudarnos a hacer esa tarea, y hoy hemos recibido al Ejército, el Regimiento de Artillería de Vétera, y bueno, los tenemos desplegados ahora mismo por el municipio, en Amplaries, en las entradas al pueblo, también en algunas áreas más céntricas. Y bueno, se agradece su presencia y su colaboración. Después harán una parada para comer, les hemos habilitado la tercera y la quinta planta del ayuntamiento, ellos se traen su comida y todo, pero las dos plantas para que cumplan las medidas de seguridad también entre ellos, y como te digo, estamos satisfechas de tenerlos aquí.
Por lo que respecta al área de sanidad en su municipio, ¿disponen de todo el material necesario para cumplir los requisitos o al menos los mínimos para la localidad?
Pues de momento te tengo que decir que sí. Más o menos cada 2 días pregunto sobre logística, sobre todo lo relacionado con mascarillas, guantes, ropa, para poderles abastecer si en un momento dado no les llegará desde la Administración de Sanidad. Y de momento lo tienen todo. La verdad es que sí, estamos teniendo suerte. Luego también tenemos ahí una pequeña cantidad de donaciones de empresas del municipio, que las mascarillas que tenían para sus trabajos o incluso han hecho algún pedido y han llegado aquí, nos lo han donado todo y tenemos ahí preparado por si hubiera una emergencia, porque tanto Sanidad como la Policía, que está en contacto directo con todos los ciudadanos, necesitan salir con mascarillas y con guantes, por supuesto. Luego tenemos geles de desinfección, también nos quedan aún todavía, los estamos utilizando con cabeza y bueno, lo estamos, yo creo que, llevando bien en ese sentido. De momento no notamos la falta aquí.
En cuanto a la Policía, ¿han respetado el confinamiento en Oropesa?
Pues te he de decir que sí, que bueno, las labores de la Policía han sido, pues son esas, las de seguridad, la de los controles en los accesos al municipio y que se cumpla el estado de alarma. Lo que son los vecinos y las vecinas de Oropesa, su comportamiento ha sido ejemplar. Desde aquí quiero darles las gracias por ello, porque han facilitado mucho que no se haya extendido o que no tengamos casos alarmantes de esta pandemia. Y bueno, hubo un poquito de desconcierto cuando dieron las vacaciones a los niños, bueno, vacaciones, cerraron los colegios en Madrid, que de repente vino una avalancha pues de personas, pues abuelos con los niños, que total, les habían cerrado el colegio, que dónde mejor que venir aquí. Entonces ahí sí que nos asustamos un poco. Después de Denia fuimos el siguiente municipio de la Comunidad Valenciana en cerrar las playas, reaccionamos enseguida, hicimos una reunión, sí, se decretó el cierre de playas, se nos fueron a la Vía Verde, que está más en la montaña, cerramos la Vía Verde y bueno, ahora los que quedan están también confinados en su casa, parece que han entendido qué es lo que hay que hacer, y los que no, pues se han vuelto a marchar a sus sitios de Madrid y de Barcelona también. En los accesos, la Guardia Civil y la Policía Local han multado y han obligado a volverse a sus casas en su momento. Porque, claro, está restringida lo que es la movilidad. No, hay que tener una causa justificada para emprender un viaje. Ahora no es momento de salir de viaje. Entonces, ha habido multas también a personas del municipio que no han cumplido. Y, bueno, siendo estrictos desde el principio, yo creo que a día de hoy está todo muy controlado. La gente está en sus casas. Y solamente hemos tenido que, bueno, pues que detener a dos personas. Dos personas tuvieron que pasar a disposición judicial, pero el resto, perfecto.
¿Algún contagio en Oropesa?
Hemos tenido un caso confirmado de coronavirus, pero actualmente esa mujer es una mujer mayor, bastante mayor, ya ha pasado toda la, digamos, la enfermedad y a día de hoy ya tiene el alta médica. Estuvo confinada también y bueno, respeto también, le facilitábamos la comida, le llevábamos la compra para que no tuviera que salir y bueno, Eso es lo que estamos haciendo. Ha sido el único caso y estaba de alta. Luego tenemos unos 20, 30 casos de personas pues que tienen algún síntoma, pero que nadie les ha hecho todavía la prueba, con lo cual no sabemos si están contagiados o no. Los médicos, por el diagnóstico que han hecho de ellos, dicen que bueno, el 99% serán gripes, catarros normales, seguro. Pero claro, hay que tratarlos con prevención por si acaso. Pero salvo eso, que puede ser una gripe normal que tiene cualquier persona en esta época del año, pues lo demás todo bien. Actuamos con esa precaución, pero el seguimiento médico prácticamente no les dan medicación porque son síntomas leves y la mayoría han empezado a darles el alta. O sea que no, les digo que tenemos suerte.
Y por lo que respecta a los emprendedores, a este sector que estaba usted y sí, que tenía tantos proyectos con ellos.
Pues fíjate, hemos tenido que frenar un poco. El otro día hicimos una reunión de todo el equipo de gobierno y pues hubo que tomar decisiones de anular, ¿no? De ir anulando pues calendario cultural, de fiestas, etcétera, todo del mes de marzo, evidentemente, y hasta finales de abril también. Y todo, pues lo que vamos a hacer es todo ese dinero que estaba invertido en esas actividades, vamos a tener una bolsa económica para destinarlo a las ayudas que tenemos pensadas, que estamos diseñando para autónomos y para trabajadores y comercios locales. Por ejemplo, lo primero que hemos hecho ha sido tomar decisiones sobre atrasar todo el tema de los tributos, el IBI, vehículos de tracción mecánica, todo eso, pues si los plazos van de julio a septiembre, pues alargarlos de octubre a noviembre, por ejemplo, o los recibos domiciliados que se pasan en el 2 de agosto, pues pasarlo ahora el 2 de octubre. Eso lo va todo, no te digo, las fechas no son concretas, pero esa es la idea, trazarlo lo que se pueda. Ahora son los técnicos los que están viendo la viabilidad técnica de poner unas fechas u otras, pero esa es la voluntad. Después tenemos lo que es la ocupación de la vía pública, la tasa de la ocupación, vamos a suspender la ordenanza fiscal y este año los que solicitan normalmente poner terrazas y demás lo pedirán, porque hay que hacer el trámite de pedir, pero no se les va a cobrar a nadie, nadie va a pagar, ni bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, cualquier otro comercio que pone expositores en la calle, todo, nadie va a pagar nada, que es una manera de ayudar, entiendo yo también. Y después pues vamos a sacar unas ayudas a la contratación que salen todos los años para empresas que contratan. Entonces, normalmente se hace para incentivar la contratación en temporada baja, de enero al 30 de mayo y del 1 al 30 de septiembre. Pero la diferencia este año va a ser que el verano también lo vamos a incluir. Es decir, normalmente no hace falta, pero entendemos que este año, con todo lo que está ocurriendo, la gente va también a lo mejor a apretarse el cinturón, a contratar menos. Si normalmente contrata a 3 trabajadores, va a intentar contratar 1. Y entonces lo que vamos a hacer es que si contratan en verano, también lo vamos a bonificar con una cantidad fija, según contraten por 3 meses, por 6 o hagan un contrato indefinido. Y más un suplemento económico de 200 euros si contratan a personas de larga duración en el paro, personas de exclusión social, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, luego pues ayudas a los autónomos. La idea es, a ver, desde el gobierno central han salido unas ayudas para las personas que tienen que cesar en la actividad, o sea, para los que se van de baja. Pero para los que continúan y hacen ese esfuerzo, no hay previsto ninguna ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, el Ayuntamiento de Oropesa lo que quiere es primar también a esos autónomos que van a aguantar el tirón sin dar de baja trabajadores y sin cesar en la actividad. Y les daremos una cantidad. No te puedo decir todavía cuál, porque aplicaremos un baremo pues según el número de trabajadores que tengas. Si están de alquiler o no están de alquiler, diferentes criterios, daremos puntos, intentaremos pues hacer una inversión importante para repartir entre esos autónomos que aguantan. Pues claro, tenemos autónomos que están obligados a abrir porque venden productos de primera necesidad, pero no están haciendo caja, o prácticamente hacen muy poca. y los gastos son los que son. Luego hay empresas que quieren abrir, pero se les ha prohibido, porque atienden de cara al público, pero no están dando de baja la actividad. Y luego otros que pueden tener abierto y lo están haciendo, pero manteniendo personal. Por ejemplo, tenemos una empresa de alimentación y servicio a domicilio que tiene 14 empleados y va a intentar mantener los 14. De hecho, están, y hay días que hacen 4 encargos, pero están ahí aguantando. Entonces, si se puede ayudar de alguna forma, lo vamos a intentar.
Y tanto, esto es de alguna manera sí que es fomentar y amparar el emprendedurismo. Es decir,
pues, claro.
Esto es una forma de hacer política para que la gente no cierre la persiana. Es de lo desde el principio que estuvo ocurriendo todo esto, era lo que, de alguna manera, la gente está pidiendo a gritos. Está pidiendo a gritos, ayúdeme a seguir aguantando. Desde claro. El municipio de Oropesa están dando muestra de ello. Es decir, se puede hacer, ¿no?
Claro, yo entiendo que sí, que se puede hacer. De hecho, desde Ciudadanos sabes que a nivel nacional y también a nivel autonómico valoramos todas las medidas económicas que están tomando el Gobierno y el Consejo, pero lo vemos como un inicio, es decir, al autónomo hay que darle más apoyo. Y una de las medidas que además sería sencilla, que todo el mundo entendería y que iría muy directo, sería congelar las cuotas de autónomos durante el estado de alarma, que va a ser un mes, dos, congelarlo y congelar o que se les dé por pagadas las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso sería lo que la gente más notaría.
Pero vamos a ver, Araceli, disculpe, si usted lo tiene tan claro, ¿por qué le cuesta tanto entender esto al Gobierno?
Pues no lo sé, habrán hecho esos números, no lo sé.
¿O desconocerán el sector del autónomo? Porque, mire, el sector del autónomo, de ser una persona que es un emprendedor, puede ser una gran empresa. Vamos a ver, es que todo tiene una semilla, ¿no?
Claro, claro, todo. Hombre, además tienes que ver que en nuestro país, bueno, un porcentaje elevadísimo, pero elevadísimo, se sostiene gracias a la pequeña y mediana empresa, incluso microempresas, que son aquellas que tienen el autónomo solo o de 1 a 5 trabajadores. Y prácticamente todo el tejido empresarial nuestro antes de la crisis del 2008 era ese y ahora también. Entonces, si eso falla, si eso cae, se paraliza todo y no nos lo podemos permitir. Por ejemplo, ahora mismo habría que estar haciendo algo con la agricultura y la ganadería. El sector primario ahora mismo debería ser el sector prioritario, porque eso, gracias a ellos nos llevamos un plato de comida todos los días.
Nos alimentamos de eso, vaya, es que sin eso no podemos vivir.
Claro, exacto. Entonces deberíamos de tenerlo en cuenta. No sé, apoyar un fondo de dinero que venga de la Comisión Europea para ayudar a estos autónomos del campo, a los agricultores, que no pagaran tampoco la cuota ahora mientras dure la crisis. Incluso si contratan a alguien porque han tenido bajas, pues que se les pudiera bonificar. Ayudarles, por ejemplo, ampliándoles los plazos para cuando piden las ayudas de la PAC, porque ahora no pueden estar haciendo viajes de ir a informarse aquí y allá, y ellos no están para hacerlo telemático todo. O sea, hay que ayudarles. Que también defender nuestros productos a la entrada y salida de nuestras fronteras, que siempre están intentando denostarlos, cuando somos prácticamente los únicos que cumplimos con todos los controles sanitarios y de máxima calidad. Y luego, sin embargo, tienes productos de Sudáfrica o cualquier otro lado que se saltan los componentes químicos, los fitosanitarios y demás.
Las normas que nos exigen a nosotros.
Claro, a nosotros nos lo exigen, lo cumplimos y luego tenemos que ver cómo encima nos discriminan por desinformación nuestros productos. Entonces ahí sí que deberíamos, como gobierno, ¿no?, de alguna forma informar y hacer ver que nuestros productos están ahí, a la cabeza. Y bueno, todo eso habría que estar haciéndolo, porque detrás de un agricultor lo que hay es un autónomo. O sea, es que es lo mismo. Y luego el pequeño comercio que ahora, por ejemplo, pues eso que te cuento, que aquí en Oropesa pues están todos cerrados, salvo los de primera necesidad. Los demás están todos en su casa. Algunos se han acogido al cese de actividad, bueno, pues tienen las ayudas del gobierno, tramitarán lo de los ERTEs, que también ahí pido, bueno, yo lo que pediría es que lo agilizarán al máximo, porque ahora mismo que van a ir subiendo, pero habrá pues como unos 11.000, 180 y tantos expedientes decían que había unos 11.000, pues más de 7.000 están aún pendientes. ¿Qué ocurre? Que si no se simplifican los trámites, esto va a llevar mucho tiempo. ¿Y qué puede ocurrir? Que un trabajador le dicen vete a casa y ese mes, al final, no va a entrar dinero en su casa. Le van a dar el finiquito de los 10 días, pues si el estado de alarma y esto empezó el 14 o el 15, pues de medio mes, y el resto a lo mejor hasta el mes siguiente, al final, mes y medio después, no va a empezar a cobrar. Entonces, aunque luego le hagan con efectos retroactivos, pero claro, la hipoteca, la comida, tienen que comer todos los días, evidentemente. Entonces, ahí hay que ponerse duros y hacer las cosas con mucha diligencia. Y si para eso hay que simplificar los trámites, la burocracia, pues ahora es momento de hacerlo.
Uh-huh. Araceli de Moya, primera teniente alcalde de Oropesa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias por utilizar la política para hacer un bien y más rápido, que es a su población.
Claro que sí, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias por contar con nosotros, ¿vale?
Buenos días.
Buenos días.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Caixa Rural Vila-real informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seua pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. Caixa Rural Vila-real informa als seus pensionistes que el dia 25 s'ingressarà com sempre la seua pensió en el compte domiciliat. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
I ara també se n'anem a les Corts. Uh-huh. A parlar amb la vicepresidenta de les Corts, Maria José Salvador. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim enfrontamos al Covid-19 des de les Corts Valencianes? Quines mesures s'han pres? Com van a recolzar-nos?
Bueno, per part de les Corts Valencianes, pues no és una institució aliena, altres institucions ara esperant, pues estava escoltant tots els missatges des de l'Ajuntament de Vila-real que s'estan prenent mesures per atendre les persones telemàticament, per a, en el tema de les pensions, informant als pensionistes que no arrisquen i que i com poden fer, no? Accedir als seus recursos econòmics sense arriscar les seues vides. Pues des de les Corts també han pres mesures, com han pres altres institucions, altres parlaments autonòmics, i és el d'interrompre, suspendre l'activitat parlamentària i reduir l'activitat parlamentària a poder fer presentar iniciatives per registre o telemàticament i funcionar en aquests moments a través del que s'anomena la Diputació Permanent. No hi ha comissions, no hi ha plenaris i si se requerirà alguna compareixença o alguna iniciativa que se poguera substanciar seria a través de la Diputació Permanent, pues per tal de garantir la salut i la seguretat a tots també, no només als diputats i diputades, als treballadors i treballadores, als funcionaris de la administració, que en aquest cas pues, hem de seguir tots les recomanacions del jo em quedo a casa i, per tant, pues, hem de contribuir d'aquesta manera a evitar la propagació d'aquest virus i que aquest malson pues, passi el més prompt possible.
En quant a les crítiques rebudes per la pujada dels sous a les Corts Valencianes, què ha de dir vostè, Maria José?
Bé, jo he de dir que en aquests moments, en primer lloc, pues, tota la solidaritat i tota la proximitat i tot l'agraïment infinit pues, a tot el personal que en aquests moments pues, ens està ajudant a que continuem respirant, al personal sanitari, als cossos i forces de seguretat, als policies locals, a la policia autonòmica, als treballadors i treballadores que faciliten que puguem tindre accés als nostres que viures, que en definitiva pues, són els que en aquests moments pues, estan per damunt inclús alguns de les seues possibilitats i que estan donant-ho tot per a garantir la nostra seguretat. En aquest sentit, crec que en aquests moments hem d'informar a la ciutadania que no ha hagut una pujada de sou dels diputats i de les diputades del Parlament Autonòmic en plena crisi del Covid-19. És una informació que és absolutament falsa. Jo vull recordar que el dia 22 de gener es va aprovar un decret per part del govern d'Espanya que augmentava el salari en un 2% als funcionaris públics de tot l'estat espanyol, als càrrecs del govern, Administració General de l'Estat i també als diputats, als senadors per equiparació i també als parlaments autonòmics, als funcionaris i per equiparació als diputats. I aquest decret que va ser convalidat en el Congrés dels Diputats, va ser també convalidat a les Corts Valencianes el dia 29 de febrer i que va ser recolzat per tots els grups parlamentaris, menys Vox, també ho vull indicar, i per tant no és que s'ha produït un increment de sou en plena crisi del Covid. Per tant, desmentir aquesta informació i que aquest increment del 2% està en el marc de l'increment de tot l'Estat als funcionaris i per equiparació també als càrrecs. Si s'ha de prendre alguna mesura a aquest respecte, nosaltres, a través del síndic del grup parlamentari socialista, que és el grup al que jo pertany, formem part del botànic i, per tant, quan se tingui que prendre mesures es prendran, però jo crec que en aquests moments tots hem d'estar centrats i centrades en treballar i lluitar per a aturar quan abans l'expansió del Covid i superar aquesta situació. I jo crec que ahí ha que posar l'accent pues en tota la transparència i tota la responsabilitat que en aquests moments està demostrant el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat Valenciana. Informació puntual que tenim cada dia a través, en aquest cas, en la Comunitat Valenciana de la consellera de Sanitat, que compareix cada dia per donar la informació dels casos que tenim i les mesures que estan prenent i, sobretot, pues, aquesta necessitat de material sociosanitari que en aquests moments és tan imprescindible, i aquests 432 milions d'euros que ha invertit el govern d'Espanya per a l'adquisició de material, de mascarilles, de tests ràpids, d'equips de respiració assistida, de guants, de material de protecció personal per als treballadors, i els dos avions que ha fletat la Generalitat Valenciana, el president de la Generalitat, el president Ximo Puig, per a garantir també complementàriament a la compra que està realitzant el Govern d'Espanya i el Ministeri de Sanitat, la compra també que ha fet la Generalitat Valenciana de manera complementària per a garantir aquest material al personal sanitari que en aquests moments és prioritari, han de tindre i han de treballar en la màxima protecció per a poder facilitar i garantir el seu treball en seguretat en tots els centres de salut i hospitals de la comunitat valenciana. Vull recordar que el maig arribaven aquests avions a Saragossa, que ja s'ha procedit, aquesta mateixa nit se va procedir a través de la xarxa logística de la Comunitat Valenciana, se va procedir a l'arribada d'aquest material a la Comunitat Valenciana, al centre logístic, i a partir d'ahir, inclús aquesta matinada, al repartiment del material que s'ha atès en prioritat i en més urgència per a les residències de persones grans, que són especialment, pues, hi ha una major vulnerabilitat, i per tant s'ha començat a repartir en Castelló, València i Alacant, i la consellera fa un rato pues, ja indicava que se continuava en este repartiment. La informació és al minut, és al dia a dia, i per tant jo crec que ahí l'esforç que s'està realitzant i sobretot la transparència en donar informació, que jo crec que això la ciutadania també ho agraeix, no? Tindre informació real dels casos, les persones contagiades, les persones a les que se fa el test i la quantitat de persones també que es van recuperant cada dia, i malauradament lamentar les persones que no superen el Covid i que per tant han mort, i tot el recolzament i tot l'apoyo pues, a les famílies que estan patint aquesta situació tan dramàtica.
Per lo que fa a Barceló, a la consellera de Sanitat,
sí.
Per les declaracions que van ser desafortunades o les van malinterpretar?
Bé, jo crec que la consellera Barceló en primera persona va emetre un comunicat i va indicar que no van estar afortunades les seues declaracions. Ella va posar exemples a una pregunta d'un mitjà de comunicació. Jo vull destacar en primer lloc que la consellera Barceló, en una situació molt crítica, molt complexa de gestionar, ella dona la cara totes les dies, compareix totes les dies, informa totes les dies, contesta les preguntes dels mitjans, i en una d'aquestes preguntes li van preguntar la causa per la qual estaven contagiant el personal sanitari. Ja va explicar una sèrie de casuístiques o raons perquè hi havia una difícil traçabilitat i ella va donar una sèrie de raons que ella mateixa pues, ha qualificat que no van ser les més afortunades, i per tant jo crec que això no pot empanyar, i ja demana disculpes, la tasca que s'està fent cada dia per part del govern valencià, i sobretot i especialment la tasca que és l'agraïment infinit que tenim que donar tots i totes els valencians a el personal sanitari, al nostre sistema de salut pública i universal, al qual tenim que estar agraïts ara, però sobretot també quan això passe, que no oblidem, ara cada dia hicim aplaudir-los a les 8, als nostres balcons, a les nostres finestres, però ells i elles cada dia donen la cara, fan un treball incommensurable en un sistema i en una xarxa de salut pública que si mirem a altres països jo crec que hem d'estar molt orgullosos del nostre personal i de la qualificació del nostre personal sanitari. L'altre dia jo llegia una notícia als Estats Units que a una persona li havia costat 35.000 euros, que serien dòlars, perdó, en este cas el tractament contra el Covid, i aquí ho tenim protegit, ens protegeix el nostre sistema de salut pública. Jo crec que això és un valor afegit que tenim els espanyols i que, per tant, hem de defensar sempre i mantenir i millorar el nostre sistema de salut pública i universal.
Pues en aquestes paraules ens deixem en aquest moment l'entrevista. Sap que ràdio, el temps és limitat. Maria Jesús Salvador, vicepresidenta de les Corts Valencianes. Moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot per informar a tota la ciutadania. Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Feeling ways through the darkness. Gotta buy a beating heart.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias previa valoración telefónica para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 o llamando al 608-496-179. Yo me quedo en casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
I també ara tindrem nosaltres a la regidora per compromís, Maria Fajardo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Regidora, van tindre vostès el dia 25 una... A veure si t'hi ve. Una reunió en l'equip de govern, oposició i equip de govern?
Sí, ahir es va celebrar una junta de portaveus. Una junta de portaveus probeta que van fer per videoconferència, per a veure si podem garantir la continuïtat de les tasques de l'Ajuntament de manera telemàtica.
I vostès es van apropar una sèrie de preguntes, de dubtes que volen que els aclarisquen, no?
Sí, sí, el alcalde va fer una exposició de lo que ell tenia preparat per comentar-nos i després ens va donar torn obert a tots els partits de l'oposició, inclús a Unides Podem també, encara que forme part del govern, per a que poguem exposar les nostres preguntes o qüestions.
Per exemple, una de les de la preocupació que li plantejaven vostès a l'alcalde des del grup de compromís és que vostès han sabut per mig de qui? Pues evidentment no hi haurà ningú d'una direcció que s'arrimi i diga soc jo que ho dic, però vostès han sabut que dins del centre de majors de la Mare Déu de Gràcia hi han contagiats.
Sí. Sí, nosaltres ja ho sabíem. Sabíem que hi havia contagis dins de la residència, que s'havien produït. Bueno, i suposo que no n'hi ha cap problema en que se sàpiga com. Sabem que ni sa residència n'hi ha molts vilarrealencs i vilarrealencs que és ingressats i molta gent que tenim allí a les nostres famílies i quan es va detectar el primer contagi, la direcció del centre va informar a tots els familiars per a que foren sabedors de que hi havia un cas de contagi allí, en un principi d'una persona externa al centre, però que sí que treballava per al centre.
Una persona externa al centre, però que estava en contacte en els usuaris del centre, és a dir, la gent gran, no?
Sí.
I per què no se l'havia aïllat, aquesta persona?
Doncs jo que treballo en un centre residencial, jo entenc que s'han complit els protocols. Entenc que aquesta persona, quan ha començat a donar símptomes i s'ha donat la veu de que sí que era un positiu del Covid-19, doncs ha sigut quan s'han iniciat tots els protocols. Perquè abans de presentar símptomes o abans de que tingués la celeritat de que és un positiu, no es prenen mesures a cap lloc. Perquè, aleshores, jo entenc que un camí s'ha sabut que sí que era un positiu és quan s'hauran començat a prendre les mesures d'aïllament. Encara que pel que sabem, pel que ens comenten en aquest centre, encara n'hi ha sales comunes amb usuaris a les sales comunes, cosa que jo personalment no m'explique. A no ser que en aquestes sales comunes hi hagi un nombre molt més reduït d'usuaris del que ve sent habitual i que es garantisca la distància de seguretat. En el centre on jo treballo, per exemple, que és l'atenció a la dependència, nosaltres, tot i no tindre cap cas positiu, afortunadament, i esperem seguir així, nosaltres sí que les persones més vulnerables, el que nosaltres diem que tenen, que són més assistits, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. els tenim en habitacions aïllades, i la sala on normalment estaven els assistits ara ja no està en funcionament, i les quatre auxiliars que de normal estan en aquesta sala d'assistits per veure si necessiten cap cosa...
Sí, Maria? Hem perdut la connexió.
Van aquestes persones.
Val. Sí, sí. És que no te sentíem, Maria. N'hi ha hagut un moment que igual vostè està manejant-se i no sentíem la connexió. Val. Mire, quan vostè els trasladen esta pregunta a l'alcalde, l'alcalde els dona raó de que sap el que passa dins? Sí? Els diu...
Què m'has preguntat, perdona?
Sí, que quan vostès els fan esta pregunta a l'alcalde de la localitat, a José Benlloc els diu que ell sap com està funcionant dins la residència, si té coneixement de que n'hi ha casos.
Ell ens comenta que simplement està mantenint contacte estret amb la direcció del centre, uh-huh. i que està previst que la unitat militar d'emergències vagi a desinfectar. Però no ens concreta el nombre d'afectats que n'hi ha al centre ni cap dada més. En teoria ho justifica amb la llei de protecció de dades. Sabem que les dades sanitàries són les de màxima protecció davant d'aquesta llei, però també és cert que la llibertat de... vull dir, el dret a la informació no està vetat per l'estat d'alarma, i considero que si és una informació que es té, s'ha de fer pública.
Sí, mire, jo per lo que li dic, pregunte als alcaldes de poblacions que en parle, en alcaldes de poblacions, i per lo vist des de Sanitat no deixen donar informació. És Sanitat el que no deixa donar aquesta informació.
Sanitat no és que no deixe. Realment, si llegim el que Sanitat ens uh-huh. diu als centres sociosanitaris com el meu, Sanitat el que ens diu és que no ens recomana desvelar dades concretes sempre que pensem que poden crear alarma. Però nosaltres, jo també pense que quan estem en una situació de poder, de govern o de direcció d'un centre o que tenim ese poder de la informació, de vegades infantilitzem a la població i pensem que per dir unes dades anem a crear alarma o anem a fer que la gent entre en pànic, quan sincerament la desinformació i el que tu pugues especular... normalment és el que sí que crea aquesta alarma i sí que crea aquesta desconfiança. L'opacitat, almenys a mi, l'opacitat em crea molta més desconfiança que si sé les dades amb veracitat i amb claredat. A mi personalment m'alarmava un poc saber que Vila-real estem plens de militars des de dissabte passat, que m'he assabentat sempre per la premsa abans que per els meus companys de l'Ajuntament, per uh-huh. l'equip de govern, i que en principi no sabrem nombre d'afectats. Vull dir, en està ple de militars en Vila-real i no, per exemple, jo que sé, en Almassora, això què voldrà dir? Que Vila-real té més afectats o que estem a punt de col·lapsar ja l'Hospital de la Plana? Què està passant?
Bueno, en este càsting que digui... Sí, en este
el
cas...
meu centre de salut de la Bòbila segueix funcionant en normalitat.
Sí, en este cas el tinc que dir-li que sí que li van fer esta pregunta en directe a l'alcalde, i l'alcalde va dir que era per a protegir les rodalies del poble, ja que n'hi ha molts masets en este moment que no hi ha ningú i que els pillos aprofiten per a poder assaltar-los. És el
sí,
que ens va dir,
també, correcte, i també va comentar en un altre mitjà de comunicació del poble, va comentar que els militars estaven a Vila-real perquè ell personalment coneixia... a algú dels dirigents dels militars, aleshores, doncs, que com ell personalment els coneixia, s'havien oferit a fer aquest servei. I no em sembla malament, el que em sembla malament és no saber-ho, perquè igual no saber-ho sí que crea més alarma. Sí. Ara, perquè ja ho sabem, des d'ahir, que ahir ens va dir que estan fent reforç de neteja, inclús ens van dir que van a mapejar el municipi per anar a desinfectar les zones, es va apuntar una zona que jo sé que hi ha molt de tràfic de persones passejant al gos, els vaig comentar, es van sí. prendre nota... i ens van dir que van a seguir en aquesta línia, que aniran venint a desinfectar les zones més transitades. Doncs,
a vostès,
bé, sabent la informació, molt bé.
A vostès, que sí que li van preguntar en aquesta reunió que van tindre, per el número d'infectats que n'hi havia en Vila-real, si els va contestar?
No, ens va comentar que no ho sabia. De fet, ens va dir que en aquest moment, és a dir, ahir, n'hi havia 269 casos, uh-huh. i ell ens va convidar a fer una operació matemàtica, dient que si a tota la província n'hi havia 269 casos, doncs que un 10% eren de Vila-real.
Però no, els va convidar no, a fer l'operació matemàtica perquè ell l'havia feta o perquè ell realment s'hi barallava i ses dades? Sí que
ell
les tenia.
Ell ens va dir simplement això com si ell no tinguera les dades. Vale. Ell el que ens deia era que no tenia cap informació sobre el nombre de casos positius a Vila-real, uh-huh. però que a la província n'hi havia 269 casos, doncs que un 10% era de Vila-real. Ara avui, que n'hi ha 584 nous casos a nivell de País Valencià i 102 nous a la província de Castelló, doncs igual hem de seguir fent l'operació matemàtica, no sé.
Embarassades, que també els preocupava que estan derivant-les al centre de salut de Borriana, no?
Sí. Això pel que ens va comentar ell, degut a l'estat d'alarma, ens va dir que era competència de conselleria, que en principi els centres de salut sí que estaven funcionant amb serveis mínims i amb normalitat, que s'havien derivat alguns metges a fer suport als hospitals, als centres hospitalaris on podien necessitar ajuda, però del tema de les embarassades ell concretament no ens va comentar res.
També li preguntaven sobre l'estat de l'obra del casino, si seguien treballant, no?
Sí. Sí, el que ens va comentar al tema també de les empreses de ceràmica uh-huh. i de tot el que li vam comentar
sí.
era que si l'empresa complia el tema de les EPIs, doncs que no hi havia cap problema, que ell no va demanar públicament que tanquen cap indústria, que això és competència del govern central i que ell no va a fer-ho, perquè sí que li van posar exemples, com per exemple l'Ajuntament de l'Alcora, on sí que s'ha demanat públicament que es tanquen les empreses de ceràmica.
Pues hem fet un repàs de les preguntes que li van fer a l'alcalde de Vila-real, a José Benlloc, el grup de compromís d'ací de Vila-real. Esperem que tot això servisca perquè estem més segurs i tinguem més informació, no? Que siga més transparent tot.
Sí. Sí, a més el que m'agradaria també assenyalar és que sabem que sí que han començat ara a censar el grup de voluntaris que s'apunten a través del web de l'Ajuntament, però sí que m'agradaria recordar que no tots els voluntaris valen per a tot, no sols n'hi ha que fer una criba per edat, que això sí que ho va comentar l'alcalde, sinó que també hem de tindre en compte que les persones com jo, per exemple, menors de 30 anys, poden ser asimptomàtiques i anar transportant el virus, per la qual cosa, si ens presentem com a voluntàries, sabem que sols podem realitzar la tasca per a una família. No podem ajudar-nos-la i ser voluntaris per a tot un edifici on visca gent gran, perquè igual nosaltres som els que repartim el virus per tot aquest edifici.
Pues en aquestes paraules ens quedem, que sempre ens fem reflexions uns altres. A vegades ens oblidem d'aquestes coses i està molt bé aquesta comunicació diària perquè és una bona reflexió. Maria Fajardo, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en directe. Bon dia.
Moltes gràcies a tu. Bon dia. Adéu.
Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 80 anys. Podràs escollir entre 10 lots d'aliments del Mercat Central i la tenda Taula i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Con el objetivo de proteger al máximo la salud de todos y en especial la de nuestros mayores, desde Grupo Cooperativo Cajamar queremos mantenerle informado. Utilice nuestra banca electrónica y app para sus gestiones desde casa. Pida colaboración a su entorno cercano y si no le queda más remedio que acudir a su oficina, por favor, llame antes para establecer una cita. Más info en gcc.es/pensionistas. Grupo Cooperativo Cajamar. Siempre contigo.
I també des de Nules tenim el seu alcalde, David García. Bon dia, David García.
Molt bon dia.
Mire, jo vaig a fer-li una pregunta i és perquè els oients em pregunten per què els alcaldes no donen dades sobre el número d'infectats que hi ha a les seues localitats.
Bueno, pues jo vos puc contar la meva experiència, que estic convençut que és l'experiència de tots, i és que nosaltres, els ajuntaments, cridem a Salut, a la Conselleria de Sanitat, cridem a l'hospital de referència del nostre poble o al centre de salut i tenen instruccions des de Sanitat de no donar-vos cap tipus d'informació respecte als nostres pobles, de si n'hi han infectats i positius en el nostre poble, de si no n'hi ha, de si s'han ingressat i de si no s'han ingressat, zero. Ni poden donar informació ni poden desmentir algun tipus de rumorologia que puga haver. Per tant, donar dades oficials i concrets a la mateixa preparació de menys és absolutament impossible. Nosaltres ahir, ja des del dilluns, hi havia un rumor per poble i per xarxes socials que circulava de que hi podia haver una persona que havia donat positiu en Nules, tirant d'aquest rumor, veient un poc qui havia dit aquí, fins arribar a la font original, que era el fill d'una persona que efectivament ha donat positiu, una persona major, i que està en l'hospital, i que fins on sabem està recuperant molt bé i dia a dia millor. I ahir també vaig rebre la crida d'un altre familiar directe, d'una altra persona que també me va confirmar que n'hi va un segon. Per tant, no li sabem que de moment n'hi ha dos que sapiguem, però poden ser més, en tota seguretat. És el que han pogut averiguar perquè la gent mos ha cridat per dir-ho directament. La gent directament afecta els seus familiars, però després també sé perquè gent que mos ha cridat, gent que mos ha escrit, dient-nos que estan en casa en quarantena perquè van cridar al telèfon de la conselleria que va habilitar pel tema del Covid-19 o al centre de salut, van explicar que tenien símptomes, però els seus símptomes lleus no es fan la prova i se queden fent una quarantena en casa. I així també n'hi ha molta gent. Per tant, saber un número exacte és absolutament impossible perquè, en veritat, que no entenc el per què, perquè crec que els ajuntaments hauríem de saber no sols el número, sinó per suposat que saber on residixen aquestes persones, no per a fer-ho públic, ni mucho menos, però evidentment, si només estem fent una tasca de desinfecció i de neteja, evidentment, si podem saber el entorn on s'han pogut morir les persones, evidentment n'hi ha que doblar els esforços, sobretot només se té coneixement, per algo molt senzill, per evitar més contagis. Però tenim que anar un poc a cegues i que els nostres propis veïns són els que van facilitar aquesta informació i en base a això anem treballant per a poder fer aquestes tasques tan importants.
En aquest cas, pot ser que des de Sanitat no vulguin que aquests alcaldes tinguin accés a aquestes dades perquè no reivindiquen el perquè els seus ciutadans no es fan la prova quan tenen uns símptomes, no?
Sí, nosaltres també, a part d'això, evidentment també estem reclamant, perquè crec que és de sentit comú, que a tota la ciutadania, quan a més gent millor, tinguen o no tinguen símptomes, perquè és que n'hi ha que jo existim en això i estic dintre molts d'aquests dies. N'hi ha molta gent que és asimptomàtica, que ni té febre, ni té tos, ni té problemes respiratoris, i que té el virus i que pot contagiar-lo i que el contagia. Per tant, és que, a més, és que no tenim que inventar la pòlvora. Tenim que fixar-nos, ho va dir la primera vegada que hem parlat en tots els dies, mirem un poc el que ha fet Xina, mirem el que està fent Itàlia, que van un poc per davant, mirem el que han fet per poder dir això, sobretot en Xina, i apliquem tot, és que no n'hi ha que anar a ser, n'hi ha que aplicar. I a quanta més gent se li faci la prova i a quanta més gent se la puga ficar en quarantena que estigui a contagiar, molt millor.
En aquest cas, vostè sí que se troba les mans lligades perquè agarraria mesures, sobretot de desinfecció, al voltant de la gent que puga patir o que se puga anar infectant per a ralentitzar la infecció, que al final, pues vostè ja sap que hi haurà gent que ho patirem i gent que no ho patirem i serem portadores. Com també vostè va tancar el centre escolar i també van dir que vostè no podia fer-ho i, sin embargo, després han vist que sí que podia, no?
Sí, no, efectivament. El tema del centre educatiu, com ja sap vostè, primer dissabte dia d'estat d'alarma, vam dictar des d'ací de Nules decret de tancament de centres educatius, tant per alumnat que ja havia fet la consellera de antes, com també per tot el personal docent i de més treballadors. En principi, se mos va dir que no podíem fer-ho, i a la setmana ho ha fet la Generalitat Valenciana per tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Però bueno, nosaltres, el que me dius un poc del tema de desinfecció, nosaltres estem fent tot l'Ajuntament. Nosaltres des de ja fa 2 setmanes que vam fer turnos de matí i de vesprada per part de la brigada municipal, i vam fer tasques de desinfecció manual tot el dia, torna a dir matí, vesprà, per totes les zones del municipi, especialment, evidentment, en aquelles pues, que n'hi ha pues, supermercats, comerços, de pública concurrència, que podem dir, on n'hi ha més pas de gent, que evidentment pues, n'hi ha que fer més tasques ahir, centre de salut, residència, etcètera, etcètera. I, a més, bueno, pues, com ja sap, el dissabte també vam començar per mig a fer exactament de els tractors agrícoles, la veritat que tinc que dir que totes les empreses que tenen maquinària agrícola del municipi, totes, s'han ficat a disposició de l'Ajuntament. A Montó i a Oradors, a títol personal, que també tenen maquinària, també s'han ficat a disposició de l'Ajuntament. Vam eixir el dissabte, hem tingut una tregua d'uns dies, perquè evidentment està plovent per les nits i el tractament, si plou, no són tan efectius, però ja ara ja tenim organitzat una altra tanda per a aquesta nit a les 9 tornar a eixir, demà tornarem a eixir, dissabte, dimensi, i si el temps ho permetís, pues seguirem eixint totes les nits, per a un poc sumar a aquestes tasques que estem fent de forma diària des de la brigada municipal, i que, com també saben pues, els nostres veïns, també aquestes setmanes, estos dies, perdó, se va a veure apoyada per part de la UME, i avui també tenim que dir que avui també anem a tindre col·laboració del Consorci de Bombers, també per a fer tasques de desinfecció. O sigui, que estem intentant aprofitar i sumar tots els esforços possibles per a, bueno, pues per a poder frenar aquesta curva, no? Però jo dic, perquè molta gent, pues ja sabem, no?, que està preocupats perquè van a per mascarilles, no n'hi ha, tal. Jo dic el mateix, la millor mascarilla és quedar-se en casa, millor que ja no n'hi ha cap. Per tant, apliquem-nos les restriccions, conscienciem-nos de veritat que al final això, per més gent que n'hi hagi limpiant, per més mitjos que fiquem, per més llauradors que hi ha al carrer, per més sanitaris que n'hi haguen, això al final és cosa de cada un. I si tots no col·laborem i fem tot el possible perquè la curva se freni, per més mitjans que fiquem l'administració, la batalla s'allargarà, no? I més tardarem en tornar a la normalitat. Per tant, jo crec que de veritat la gent ja s'està conscienciant de veres, la majoria de la població, i bueno, la que no, pues, no les estem bueno, ficant denúncies per part de la policia local tots els dies. Però bueno, és el que tenim que fer, aquelles persones que mostren ja
solidaritat, sí.
Solidaritat, exacte, en la resta de persones.
No n'hi hauria ninguna forma legal, com vostè la va trobar l'altra volta per a tancar el centre, perquè pogueren els municipis informar els infectats que n'hi ha, o almenys l'informaren l'alcalde del puesto on estan les persones que ja estan infectades?
Nosaltres crec que va ser el dimarts, ja li vam fer un escrit a la consellera de Sanitat queixant-nos sobre este assumpte, demanant que recapaciten en aquesta decisió i que n'hi hagi una informació fluida de la conselleria dels ajuntaments, que no és un tema de tindre la informació per tindre-la, és que és un tema d'utilitat i d'intentar sumar sinergies les administracions per frenar això, i crec que no s'ha tenint cap diferència respecte als ajuntaments en este tema.
També hem vist que nul·les agilis el pagament de més de 400.000 euros a proveïdors.
Sí, el tercer dilluns d'este mes, que vam tindre junta de govern local, va ser, si no recordo mal, el dilluns d'esta setmana o de l'anterior, vam aprovar a la Junta de Govern local un acord en el qual instàvem al Departament d'Intervenció i Tesoreria a agilitzar i ficar tots els esforços possibles en centrar-se aquestes setmanes en totes les factures que tinguem d'any 2020 de proveïdors, sobretot aquells que són, evidentment, possibles autònoms i tal, pues que se pagaren, no? Perquè, evidentment, tenim que ara hi haurà problema de liquidez en moltes empreses i d'això n'hi havia que agilitzar-ho. Ho han fet, en quasi 400.000 euros ja en 2 setmanes, seguim fent-ho, aquests dies hi van a seguir fent-ho, i tenim, pues, bueno, pues un acord en tots els grups municipals per a convocar un pleno extraordinari que esperem que se pugui fer en els pròxims dies, una vegada que tinga intervenció l'expedient preparat i puguem ficar-nos a fer aquest pleno extraordinari i pagar també les factures que eren pendents del 2019, que pujaven a quasi 800.000 euros, i que bueno, pues, també puguem liquidar això de l'any passat, i per tant que l'Ajuntament tinga deute ser uns proveïdors i que la gent tinga pues, la liquidez pertinent per a poder tirar endavant en aquestes setmanes que se presenten dures i difícils.
Què li va aparèixer a la sessió plenària del govern?
Bueno, pues la veritat no ha seguit. No estic seguint últimament les sessions del Congrés, i que ha vist les conclusions i demés, però la veritat que no estic seguint els debats, i bueno, ja arribarà, ho dic fa dies que ja arribarà el moment, quan passi tot això, de poder fer les valoracions pertinents de l'actuació que està tenint el govern d'Espanya.
David García, alcalde de Nules, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I ara, com no, també des del Partit Popular, Òscar Clavell, diputat nacional. Bon dia.
Bon dia.
Vostè estava nit, suposa que telemàticament, en la sessió del govern de nit, no?
Exacte, des de casa, vamos. Estaven seguint el plenari, plenari que se va allargar suficient, però des de casa, sempre des de casa per a votar telemàticament. És a dir, pues, pràcticament a 400 quilòmetres de distància de Madrid.
Se van aprovar els 5 reals decrets que van portar, no?
Exacte.
Se van aprovar per solidaritat del moment que estan passant o perquè s'estava d'acord en aquests decrets?
Mire, estem en un moment excepcional. Estem en un moment molt raro, molt peculiar i, per tant, tenim que actuar de la mateixa manera, d'una manera excepcional. Al Partit Popular mai ningú ens podrà dir que no tenim sentit d'estat, que no tenim responsabilitat. El Partit Popular és un partit de govern, un partit que ha governat i que ha estat en l'oposició i que continua en l'oposició i que sap fer de govern i que sap fer oposició quan correspon. Nosaltres no farem com va fer el Partit Socialista quan la crisi de l'Ebola, que tot el món recorda. Durant la crisi de l'Ebola, així van haver aproximadament 25 manifestacions contra el Partit Popular, contra el govern de Mariano Rajoy, que n'hi havia en aquest moment, acusant-nos d'assassins, quan no va haver ni una persona que va morir en Espanya per qüestió de l'Ebola. Només se va sacrificar un gos, Excalibur, que tot el món recordarà, i mos van dir de tot, lo més bonico, assassinos. El Partit Popular no farà això. El Partit Popular, a pesar de que ja van 3.500 persones, 3.500 espanyols, que han perdut la seva vida, per desgràcia, per el coronavirus, per esta pandèmia. Pandèmia que s'haguera pogut remediar i solucionar en gran part, no tota, no tota, però si s'haguera ficat les mesures quan tocava, s'haguera pogut solucionar. Mire, la Unió Europea està demanant a Espanya des del dia 2 de febrer, 2 de febrer, mesures. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja estava alertant d'esta pandèmia. Inclús Sanitat Espanyola va dir o va reconèixer que la primera setmana de març era clau. I mentrestant, què estava fent el govern socialista i de Podemos en Espanya? Estava alentant a que el dia 8 de març isqueren en massa moltíssima gent als carrers. I aquelles masses, aquelles concentracions del dia 8 de març s'han convertit en un foco d'expansió del virus, que ara, per desgràcia, estem pagant-lo tots els espanyols. Van quasi 50.000 afectats, van quasi 3.500 persones que han perdut la seva vida a dia d'ahir, no sé avui ja com estaran els datos, però a dia d'avui són els que estic donant, i per tant, aquesta irresponsabilitat de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, era precís el dia 8 de març ir al carrer a gritar «Soy feminista, soy socialista». Pues mire, soy feminista, soy socialista, estem pagant-lo tots ara. els socialistes i els que no són socialistes. I això és una greu irresponsabilitat del govern del Partit Socialista i Podemos. Ens obliguen a tots a estar, portem ja pràcticament la immensa majoria dels espanyols, quasi dues setmanes tancats en casa, treballant, convivint, fent el que podem fer, una vida, entre cometes, normal, dins de casa quasi dues setmanes. Este fin de setmana se compliran les dues setmanes. I ven com ministres, com membres del govern, estan saltant-se aquesta quarantena, molts d'ells la quarantena, com Pablo Iglesias, per acudir a fer un míting polític, aprofitant els mitjos de comunicació i les institucions públiques, a fer mítings partidistes polítics i després desapareixen i no sabem res més d'ell. Per tant, això és molt, molt, molt important que la gent ho tinga en compte i que sàpia el que està passant en aquests moments. Per tant, que no ens vinguin dient que el dia 8 de març no se sabia el que ens venia, se sabia perfectament un mes antes, des del dia 2 de febrer, conforme a l'idioma, la Unió Europea ja ens va demanar mesures. Sabíem que ja s'havien suspès els carnavals de Venècia en Itàlia antes del dia 8 de març, i així en Espanya estàvem mirant a un altre costat. Va ser passar el dia 8 de març i se van suspendre les falles de València o les festes de la Magdalena en Castelló, dos dies després del dia 8 de març. Què va passar del dia 8 de març al dia que se suspenen les falles i la Magdalena en Castelló? No se sabia aquesta informació, no ho sabia el govern de socialista i de Podemos que això anava a vindre. Però bueno, però no, com un dia no és el moment ara de reprochar, perquè arribarà, que arribarà el moment de reprochar, que arribarà el moment de demanar responsabilitats, ara és el moment d'arribar a l'ombro, ara és el moment de felicitar, d'agrair a tot el personal sanitari de tota Espanya que està deixant-se literalment la seva vida per a defendre la nostra, a totes les forces i coses de seguretat de l'Estat, a la UME, a les persones que arrepleguen la basura cada dia dels nostres carrers, a les persones que estan treballant en un supermercat, en una tenda, en una panaderia, en una farmàcia, etc, etc, per a que nosaltres puguem tindre l'abastiment de medicines i d'alimentària suficient per a poder mantindre aquesta vida, entre cometes, torna a dir normal, ordinària, que no és ni normal ni ordinària, tancats en cases.
Uh-huh. Mire, anit van hi haure diverses intervencions i sí. Vostè, quan pujaven els diputats a l'Atril, ¿vostè veía una posa en escena?
Mire, lo que me parece vergonyoso es que, mire, lo que está pasando en estos momentos en España, en todos estos números alarmantes, dramáticos que acabe de mencionar y que no voy a repetir, de personas que han perdido la seva vida o de infectados, que ni es que en partidos políticos que encara estiguen parlant de la seva película o del seu llibre, como son los independentistas, por ejemplo. A veure, quan se decreta l'estat d'alarma, i ahir se va aprovar i s'aprroga els vots a favor del Partit Popular, i el Partit Popular sempre estarà al costat del govern, sempre, en moments tan delicats com estos, però que estiga al costat i que siga lleial al govern no significa que no puguen dir el que considerem que s'ha fet mal. Mire, el que no pot ser és que en Catalunya o en el País Basc se negue, ara pareix que està entrant tímidament la Unió, les Forces Armades, la UME, per a poder desinfectar els carrers, les vies públiques. A veure, el virus no entén d'ideologia. El virus igual ataca a una persona de dretes que a una persona d'esquerres, que a un independentista, que a un que vulgui la unitat d'Espanya. Exactament igual, afecta per igual. I el que hem que fer és agarrar totes les mesures possibles, perquè les mesures que ens agarren en Catalunya ens poden afectar molt directament als valencians. A veure, nosaltres som límit, Castelló és límit en la província de Tarragona i, per tant, en Catalunya. I si no s'actua bé en Catalunya, aquest virus es pot expandir amb molta més facilitat a la comunitat valenciana. I Catalunya és una de les comunitats espanyoles per avui més afectades pel virus. I se té que actuar de manera directa, de manera ràpida, en Catalunya, al igual que la resta d'Espanya, per supost, però se té que actuar. Sí. No tenim que entrar en el joc dels nacionalistes, dels independentistes, que no volen un uniforme militar espanyol passejant-se per la Diagonal de Barcelona.
En este cas, el que diuen els que van votar, els que no van, se van estendre de votar el prolongar l'estat d'alarma, és perquè ells el que volen és tancar Catalunya i organitzar-se perquè no entren ni isque ningú, no?
Mire, es que això és vergonyós, és patètic. Mire, de l'estat d'alarma, una de les qüestions més importants, que pareix superficial, però és una de les més importants, és que només hi ha un mando únic en tota Espanya. Només hi ha una persona, que és el president del govern, que és el govern en si el que decidís tot, absolutament tot, el que tinga que passar mentre duri l'estat d'alarma en Espanya. Catalunya, avui per avui, és Espanya. I serà, i continuarà sent Espanya. I Catalunya té que assumir que el mando únic, mos agrade o no mos agrade Pedro Sánchez, que a mi no m'agrada Pedro Sánchez, però és el president del govern d'Espanya. I per tant és el meu president, encara que no el vote mai, però és el meu president del govern. I també és el president del govern per a tots els catalans, per als que el voten i els que no el voten. I per tant, ese mando únic correspon a Pedro Sánchez, correspon al govern d'Espanya, i és el govern d'Espanya el que té que actuar en cada racó d'Espanya. I avui per avui, Catalunya continua sent Espanya. Per tant, que no se deixe pressionar Pedro Sánchez per als seus socis de govern, d'investidura, que no se deixe pressionar pels independentistes catalans, perquè per damunt de les ideologies, de les idees polítiques que puguen tindre d'independentistes o no independentistes, està la salut pública, està el benestar de tots els espanyols, perquè, torna a dir, en Catalunya també poden ser afectats i morir persones independentistes per el virus, al igual que no independentistes. I el govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en aquest moment, té que treballar per a tots per igual. I això és el que ha de fer, visga uno en Catalunya, visga uno en Sevilla o visga uno en Castelló. I això és el que ha de fer com a mando únic d'aquest estat d'alarma que té decretat l'estat espanyol.
Mm-hmm. Per tal de mascaretes i respiradors que diuen que era el govern que ho repartia i que ho tenia parat, vostè també compartís el mateix, que és el govern que té que distribuir-lo?
Per supost, és que torna a dir, mando únic significa això, mando únic per a tot.
Sí, però ahir se va aprovar la transferència a les comunitats, com per exemple Catalunya, per a que puga tindre decisió a l'hora de tindre algú presoner o no, no?
Mire, torno a dir, mando únic és mando únic per a tot i per a tots. El que no pot ser és que en el tema, i avui ens despertem en notícies que són per preocupar-se molt alarmants, que és que el material que està comprant en l'exterior el govern d'Espanya, com mando únic, és defectuós. No ve en condicions. No serveixen els tests perquè ja la OMS ens ha advertit que així l'única medicina vàlida a dia d'avui per al coronavirus és el test, i a més ho va repetir tres vegades, test, 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 i així els tests que s'estan comprant des de l'exterior no serveixen per a res, per a res.
Les compres les ha ordenat, suposo que haurà demanat la persona que ha anat a fer aquestes compres sabia el que estava comprant, no?
M'imagina, vull pensar-ho, però és que em preocupa molt, o és una cosa, si sabent el que estava comprant, sabia que estava comprant producte defectuós, me preocupa encara més, saps? Perquè si uno compra un producte i no sap el que està comprant, bueno, però si a més de saber el que està comprant sap que està defectuós, és molt alarmant. Molt,
o sigui, que vostè el que ha dit és que quan han aware dels productes que ja han arribat així, que ja tenim així, han vist que són productes que no complissin la normativa adequada?
Estan dient el personal sanitari, el personal que està lluitant, el personal que està enfrentant en primera línia. És com l'estat d'alarma, és com si se declarara, entenga l'exemple, la metàfora, és com si se declarara una guerra i el general, que és el que dirigeix aquesta guerra, que és el president del govern, envia a primera línia de batalla, de combat, al personal sanitari sense munició, sense armes. Això és el que està passant. Els soldats que estan a primera línia de combat, que són el personal sanitari, està sense les armes suficients per a poder combatir el coronavirus, que és el nostre enemic real en aquests moments. I això és el que està passant en Espanya, i preocupa moltíssim. Però és que, a més de preocupar-me...
Per tant, el president del govern està demanant a vostès que el recolzen, i vostès també un piloto que no porta l'avió massa en bona direcció, o directament no el porta en bona direcció. Entonces,
el piloto falla moltíssim.
Vale, entonces, vostè pensa que els ciutadans deurien... clar, mos deixen un poc desubicats, perquè si ja veuen que el piloto no conduís bé l'avió, què fem?
Mire, el piloto és un egoista per excel·lència. El piloto continua pensant únicament en ell. El piloto està aprofitant aquest estat d'alarma per a, conforme vostè ha comentat antes, deixar lliures a presos que estan en la presó en aquests moments. Sap? Està aprofitant l'estat d'alarma per a que Pablo Iglesias entre en el CNI. Mire vostè que tindrà que veure una cosa en l'altra, una cosa en l'altra.
Sí, però els que en diuen és que estos, el que ens han argumentat és que estos dos temes ja era un real decret que van aprovar el dia 10 de març, però que no van poder anar al Congrés a aprovar-lo, és a dir, que no ve de ara, sinó que venia de antes.
I vostè se pensa que això és important ara? Això és imprescindible ara? Tenim que destinar forces, energies i temps en qüestions totalment supèrfules, superficials, que no tenen res que veure en el coronavirus? Vostè se pensa que mentre n'hi ha 3.500 persones que han perdut la seva vida, que no s'han pogut despedir dels seus familiars, que han tingut que ser enterrats o incinerats en la més íntima discreció, això és el que interessa realment Pablo Iglesias, que entra en el CNI, o els indults, que són pagos polítics als seus socis independentistes. Això és el president que se mereix Espanya en aquests moments. Mentre n'hi ha 50.000 persones afectades, que encara no hem arribat al pico de la ola, encara no sabem la cresta de la ola, el número de persones que podem encara perdre la vida en aquesta crisi sanitària. Però és que, sobretot, pensem una cosa, estem parlant tot el rato de la crisi sanitària, però és que ve encadenar una crisi econòmica. La crisi sanitària passarà. Mire, el dia 11 de març s'ha aprovat ahir pel Congrés i s'ha prorrogat de 2 setmanes més, que segurament se prorrogarà 2 setmanes més fins al dia 26 d'abril. Pràcticament tot el mes d'abril, i ojalà m'enganye, tot el mes d'abril, com a mínim, estarem en aquestes condicions, o pitjors, però és que a continuació, ja està encadenant-se, vindrà la crisi econòmica. I molts autònoms, moltes pimes, molts treballadors se quedaran sense el seu puesto de faena i estan demanant socorro, estan demanant auxilio al govern d'Espanya. I el govern d'Espanya, i se mando únic, és oferint una falsa ajuda de 200.000 milions d'euros. D'aquests 200.000 milions d'euros, 183.000 euros ja estan, és a dir, que no s'inventa res nou, no aporta res nou, res nou. D'aquests 200.000 euros que promet, només 17.000 euros, que és la diferència, és el que aporta de nou el govern d'Espanya, que és totalment insuficient per a solucionar aquesta qüestió. És a dir, que aquestes dues crisis, primera la sanitària, que és la més important perquè depèn la salut de les persones, i la segona la econòmica, que ja ve, que la tenim ahí, però és que la situació econòmica no era bollante en Espanya antes de la crisi del coronavirus, però és que a partir d'ara serà encara pitjor. I això és el preocupant. I este govern està més preocupat per les seues divisions internes, pels seus enfrontaments, pels seus egos entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per a veure qui té el titular, qui se fa la foto, qui llança aquesta soflama política en contra de la dreta o en contra del sector privat. I això és el que no pot ser. Un govern té que estar centrat en el que té que estar centrat i no en banalitats com les que estan discutint ells, saltant-se, torna a dir, les quarantenes, donant molt mal exemple al resto de gent, de persones, i actuant d'una manera tan nefasta conforme estan en aquesta gestió.
Òscar Clavell, se ens acaba el temps, però segur seguirem parlant perquè tindrà coses que aportar als oients per a que sàpien també la versió del Partit Popular de lo que està passant a Espanya.
Exacte, ara simplement els espanyols volen solucions, no volen promeses, no volen confrontament polític, volen solucions. Uh-huh. El confrontament polític arribarà i en força, però ara de moment són solucions i per supost estar al costat de totes aquelles persones que estan treballant per a reduir este contagi, que són els sanitaris principalment, i les forces i coses de seguretat, l'exèrcit, etcètera, tots els col·lectius que acabo de nomenar antes, molt d'ànima a les famílies que estan passant molt mal. Un abraç molt gran a totes aquelles famílies que han perdut a un familiar, d'aquestes 3.500 persones que han mort ja fins al dia d'avui, i per supost donar-los tot l'ànim del món i que així d'esta eixirem tots junts.
Òscar Clavell, diputat nacional, moltes gràcies i bon dia.
A vostè, bon dia.
Bueno, i són la 1:21 minutets. Ara sí, Maria, anem a donar informació d'últimes hores que tenim i que ens està plegant a la redacció.
Sí, bé, comencem en la Diputació de Castelló, perquè després de que vam tindre l'entrevista del seu president, José Martín, avui ja ha fet públic que injectarà 5 milions d'euros als municipis de la província per pal·liar tota aquesta crisi econòmica que patiran tant els habitants com els xicotets comerços de tota la província. No? Crec que és una bona notícia.
El que ens deia ahir, d'alguna manera, que el que fa és donar als ajuntaments i els ajuntaments consideren on ho tenen que emplear i on ho tenen que, en quines àrees de la seva població necessiten aquesta ajuda econòmica.
Exacte, seran 3 milions d'euros per a les poblacions de 5.000 o més habitants i 2 milions per a les de menys de 5.000.
Les de menys de 5.000, de 5.000 habitants seran quants milions? Les de menys de 5.000?
Dos milions, sí.
2 milions, i per a les de més de 5.000 habitants?
3.000. 3 milions.
Sí. És que ens estem fent un lío. Les de més de 5.000 habitants són 3 milions i les de menys de 5.000 habitants són 2 milions. Vale.
Clar.
Continuem.
Bé, també continuem en la Diputació perquè ficarà en marxa els seus voluntaris de protecció civil per a que porten els medicaments fins als domicilis de la gent malalta que té enfermetats oncològiques.
Pel que fa, antes havíem comentat una notícia internacional.
Sí, és popular a Twitter, tot el matí està sent trending topic, si entreu veureu que fica multimilionari d'Estats Units, i és que hi ha hagut diferents casos i diferents multimilionaris del país, no? Que han demanat que es termine el confinament, que tot el món se'n vagi a treballar, i que dona igual si es mor la gent.
M'he quedat així de poc.
És silenci, dir, perquè diu la notícia.
Allò és el que sobrevive, crearà una nova raça, no? És dir, seremos
la veritat
immortales.
És que sí, pareix que els rics es creuen que dona igual el que els
bueno,
que es passa
també
als
igual,
pobres,
això
no?
És un bulo i no sé, és que... claro,
està
en
bastant
este moment
ja
està...
confirmat, bueno, sí que estan, han donat noms i està... O sea, n'hi ha molta difusió a través de redes socials.
Pues tenim alguna altra notícia? El temps que havíem dit, que havíem...
Curiós, i és que avui ens hem alçat sabent que la província de Castelló ha registrat màxims històrics en fred primaveral, i és que des de 1994 no teníem un temps tan fresc a aquestes altures de l'any. I això és paradòxic.
Bueno, això és per ajudar-nos al confinament, és dir, com ha plogut i fa aixina un temps, pues, manteta i sofà. Jo penso que això és que l'univers s'alinea i fa que, que estiguem en ganes d'estar a casa tranquil·les, que és on hem d'estar.
Sí,
no
exacte, sí, perquè és veritat que avui que ha eixit el sol es veu com més moviment pel carrer, no? Bueno, altres dies veníem a soletes, però avui sí que he vist gent des de la finestra que a lo millor pues, anava més a comprar o lo que siga, però ahí és on no tenen que estar.
Bueno, pues ara anem a passar a una altra entrevista que tenim, que segur que els interessarà. Domingo Vicent, que és economista i a més diputat autonòmic i regidor a l'Ajuntament de Vila-real, però sobretot el que ens interessa ara és la seva part professional, que és la que mos dirà en este moment com està l'autònomo. Anem a veure-ho. Ciudadanos, volem que ens diguin el seu punt de vista. I una persona, en este cas, que considerem que és l'adequada, és Domingo Vicent. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Domingo Vicent és diputat provincial i regidor de l'Ajuntament de Vila-real, però a més, Domingo Vicent és economista. Per lo tant, ha estat 20 anys també, no?, dedicat al món de l'assessoria. És aixina, Domingo?
Sí, sí, aixina és.
Pues bueno, mira, ni se van aprovar decrets, en el govern va aprovar decrets, una sessió plenària molt llarga, però el que volem saber i el que volem és que ens explique vostè és en les situacions que se troben els autònoms en este moment.
La veritat és que durant estos dies que portem de confinament el govern ja no sol seguir, sinó que han anat prenent una sèrie de decisions a nivell econòmic que van a tenir una transcendència en els autònoms i en les xicotes de les empreses, Nosaltres, Ciudadanos, des del primer moment, i va demanar l'exoneració de les quotes d'autònomo, sí que han aconseguit que algunes de les propostes, que prou propostes de les que es van fer a Sánchez, les ficaran en marxa, però en aquest cas creiem que el tema dels autònoms ahir han pecat de desconeixement del sector i ho estan demostrant en les mesures que agarren. A nivell d'autònoms, i començarem per ahir perquè n'hi ha molts temes econòmics per a parlar, però a nivell d'autònoms s'han deixat una bona part dels autònoms fora. Només tenen dret a les ajudes és que hagin tingut que tancar per obligació per coronavirus, val? I aquells que hagin decidit tancar per precaució però no estiguen obligats, pues, com pot passar en algun cas que he conegut ja d'algun transportista, pues, se queden un poc en el limbo. Uh-huh. Després el govern argumenta que igual estan coberts perquè si tenen una reducció del 75% de la facturació mitja dels 6 mesos anteriors, tampoc també podran tindre aquesta ajuda, però realment el 75% és una barbaritat. I ahí és on se demostra que no saben, que no coneixen el dia a dia dels autònoms. Un autònom va tenir una reducció del 75% en la facturació, això significa que ja està mort, l'ajuda no la necessita per res. Més, si més tenint en compte que este mes de març, quasi mig mes han funcionat en normalitat, per tant, este mes difícilment trobarem autònoms que tinguin una reducció del 75%, qual vol dir que ni tenen l'ajuda ni igualment tindran que pagar la quota d'autònom. Entonces, si ese porcentatge és insuficient, i nosaltres el que voldríem és que este mes, igual que segurament també el pròxim, perquè això s'allargarà, que ningú autònom tinguera que pagar la quota.
I en aquest moment el govern ens diu que hem de pagar la quota, és així?
Sí, sí, sí. No és que hagi tancat per obligació legal o que t'hagi reduït el 75% la facturació, uh-huh. I tu saps perfectament que reduir el 75% la facturació és que ja no traus ni papipers.
I sobretot quan este mes 15 dies va ser normal i 15 dies és quan està tancat, per tant no se trauria una mitja adequada, no?
No, no, este mes pràcticament jo crec que ningú autònom tindrà una reducció del 75%. Uh-huh. Entonces este mes molts autònoms això no se podran acollir.
Per tant, vostè pensa que és per desconeixement del sector?
O per desconeixement o perquè ho saben massa i saben que aixina, que ven bé i no se van a gastar tot el que se tenen que gastar. El qual és un error perquè ja ho han parlat moltes vegades. El 92% en Espanya n'hi ha més de 3 milions d'autònoms i el 92% de les empreses, que són, crec que són quasi 3 milions i mig, són empreses de menys de 5 treballadors, no? Entonces, estan ficant en perill en aquest sentit, aquestes mesures tan tímides com en els autònoms estan ficant en perill molts llocs de treball.
Per tant, mire, jo sóc una autònoma i li cride a vostè i li dic: Domingo, sóc una autònoma i fa 15 dies que tinc tancat. El govern què me diu? Digue'm quines mesures diu el govern que tinc que té que prendre vostè en mi.
Per a mi, qualsevol autònomos i este mes tindré que sonerados de pagar la quota d'autònom.
Sí, però en este cas, en el moment en el que ens trobem, vostè té que assessorar-me, jo sóc una empresa que fa 15 dies que he tancat i jo me'n vaig i li dic: Domingo Vicent, que vale, segons sí, les lleis que n'hi ha en este moment, en quina situació me trobe?
Pues tindrien que veure la seva activitat quina és, si és una activitat que no està obligada a tancar. Imagina't un transportista que se dedica a transportar taulells. Per exemple, les empreses de taulells no han tancat. I aquesta persona ha tancat perquè s'ha assustat i té por que el contagien. Entonces, pues aquesta persona no tindria dret a l'ajuda, perquè ha treballat mig mes, no tindrà una reducció del 75% i no ha tancat. I ha tancat perquè ha volgut, no ha tancat perquè el govern no li prohibisca obrir.
Un restaurant.
Un restaurant que sí que els han obligat, en aquest cas sí que hauria de tindre dret a l'ajuda i a no pagar la quota.
Tindria que tindre dret, però té dret a no pagar la quota al mes de març i a tindre l'ajuda?
Sí, sí. Totes les activitats que el govern ha prohibit i s'han donat de baixa, i sí que tindrien dret.
Però estem parlant que se dona de baixa definitivament o momentàniament per l'estat d'alarma?
Jo crec que no fa falta donar-se, fiscalment no fa falta donar-se de baixa, però això és un fregó que n'hi hauria que mirar. Sí que han dit, sí que és veritat que han dit que si algú s'ha de donar de baixa per això no va computar, no va computar per a pèrdua de drets. Per exemple, autònoms que tenien l'obligació de mantenir-se oberts X temps, perquè si se tenen que donar de baixa per això, no es computarà.
Una tenda de roba, per exemple. La mateixa situació?
La mateixa situació. Tots els governs, tots els comerços o les activitats que estan obligades a tancar per llei, tindran dret a això. Vale? Però exemples de que han tancat per precaució, pues el que li comenté, o una tenda d'alimentació, que potser ha tancat per precaució, pues a lo millor també se troba en aquesta tessitura.
Pues aclarit això, Domingo Vicent, moltes gràcies per haver-nos donat algo de llum a aquesta llei que tenim que anar adaptant-nos i veurem hasta quan.
Sí, ahí, disculpa un moment només, perquè ahí sí que n'hi ha un tema que els autònoms estan preocupats i les assessories ja estan tots els col·legis reclamant a l'Estat a través dels col·legis. És el tema fiscal que ve ara, que els estan demanant ja no s'aplaçament, sinó que s'aplaça l'obligació formal de presentar les declaracions d'ara del trimestre perquè veuen que no tindran temps. Ho dic perquè això és important dir-ho, perquè n'hi ha molta alarma en el sector, perquè tots sabem que en el trimestre els empresaris i autònoms tenen que dur les factures a les assessories per treballar, les assessories ara damunt estan ofegades de treball en els CERTES, i és que el problema és que si la gent no pot recibir les factures o té que anar a dues, pues si se manté l'obligació formal de presentar les declaracions, se va ficar en perill a molta gent, també.
Pues moltes gràcies per este aclariment. Domingo Vicent, diputat i regidor per Ciudadanos, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Anem a parlar amb el seu alcalde, Héctor Ramos, bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Bueno, Héctor, que vostè té veïns molt solidaris, no?
Sí, tenim la sort de comptar amb una gent molt, molt, molt solidària que dia rere dia ho està demostrant.
Perquè en este cas té un veí que és Pau Hinojosa, que ha fet la donació de 10 viseres fabricades per ell mateixa. O sigui, una impressora 3D.
Sí, sí, és bueno, un xicuelo d'ací, un veí del poble que té una impressora 3D i bé, ja puc avançar que ahir ne va donar 10, però el xic està disposat a fer les que facin falta i mira, amb aquestes ulleres la policia local va totalment protegida, o sigui que se li agraeix molt, molt, molt.
Moltes iniciatives solidàries a Borriol, tant com el de l'empresa de camisetes RQR, també, que es va oferir el seu taller per a confeccionar mascaretes, no?
Sí, mira, és una empresa que bueno, fa uns mesos que s'ha ficat així al nostre polígon industrial i des del primer moment, bueno, ens van ficar en contacte i se va oferir per a fer les mascaretes que foren possibles. L'únic problema és que no troba el teixit adequat i en això està. Esperem que a millor en uns dies ens pugui donar bones notícies i començar a produir-ne. També vull sumar a aquesta iniciativa a l'empresa local, també Novitex, uh-huh. que aportaria les gomes que fan falta, que són necessàries per a aquestes mascaretes. I també tota la gent que té màquina de cosir, que bueno, són moltes cridades, molts missatges, que el que faig és falta.
Uh-huh. En una població que és relativament menuda, que se coneix en tot el món, vostè té dades oficials del número d'infectats que hi ha a la seva població?
Mira, dades oficials no en tenim, no ens han passat. L'únic que puc dir és que així podem estar molt, molt tranquils. Tot i això, mira, avui justet hem reprès les tasques de desinfecció de carrers i llocs més transitats, així com els contenidors, desinfectar-los. Però que sí que vull llançar un missatge de molta tranquil·litat a la població.
Uh-huh. I en quant a serveis que se fan a la ciutadania per a que les persones més majors no tinguin que eixir a comprar. Com, en aquest moment, com estan... S'estan gastant aquests serveis en Borriol?
Sí, mira, al principi de l'estat d'alarma i de que ens tinguin que estar confinats a casa, vam traure un llistat de gent, de voluntaris, que bueno, van a les cases de la gent major o gent més impedida que no pot eixir a comprar. Es fan la compra, bueno, es passen la llista de la compra, es fan la compra i es la tornen, així la compra, productes farmacèutics i tot. Vull dir jo que està funcionant molt bé. I, de fet, ara estem preparant un llista de comerços també, que se'ns han oferit, de moment són tres, tres comerços del poble, a portar també el que és els seus productes a les cases dels veïns.
Per lo que fa... sabem i hem vist que el Partit Popular se l'ha oferit a vostè en totes les iniciatives que considere adequades en aquest moment de confinament de la població i en aquest moment tan dur com és aquesta pandèmia global. Sabíem el del Partit Popular. Per part de més membres de l'oposició, se li han oferit en altres iniciatives?
Sí, mira, vull destacar això, la unitat que posarà, el clima d'unitat que n'hi ha en tota l'oposició, val? Que anem tots a una, estan donant i suport a totes les decisions que estan prenent i això és molt d'agrair. En el seu dia el Partit Popular, pues, molt bé, va fer dues aportacions que jo considero que eren molt importants a totes les mesures que van prendre. Ara també des de veïns de Borriol també pues, s'han oferit a organitzar unes activitats que és un concurs de relats curts. I això vull dir jo que és molt d'agrair totes les aportacions i la veritat que personalment estic molt content i dono molta satisfacció el clima que n'hi ha ara.
Mm-hmm. També hem vist que hi havia un concurs de dibuix, que els xiquets menuts penjaven a les finestres, no?
Sí, això la veritat que ens va desbordar una miqueta. Són més de 100 les famílies que han participat i hem penjat tots els dibuixos, com han decorat els balcons, les terrasses, ho hem penjat al Facebook per a que tots se vegin i això dona mostra un poquet del caràcter de les persones d'aquest poble, que bé, tot i estar confinades i des de la responsabilitat no eixir de casa, pues, quan tenen un poquet, una oportunitat de mostrar l'alegria que tenim així, pues mira, la veritat que ha vingut molt bé això. Uh-huh. L'activitat en família que ha tingut molt d'èxit.
També n'hi ha, pugen fotos de persones de la localitat, menudes, grans, no? Fotos antigues, fotos d'ara... Com funciona això, alcalde?
Sí, bé, això, imagina que ho dius, és una associació de la Botalària que fa un recull de fotos antigues de gent que les dona per a poder fer una revista que... periòdicament ells llancen Eixa és una part, val? El que són les fotos antigues, però després tenen articles molt interessants d'ací, de gent del poble, que dona molt de plaer llegir aquesta revista.
Vaja, que en Borriol, encara que estiguin confinats, la comunicació és diària, no?, entre tots.
Sí, mira, ací... Sí, a mi sempre m'agrada traure, encara que sigui molt roïn, pareix que sempre pot haver una cosa bona de les coses. I en l'actualitat puc dir que la solidaritat que estan mostrant moltes persones, avui, per exemple, està fumigant, pues mira, Ramonet, una persona així, que li ha furtat el tractor a son tio i l'ha agarrat i estan fumigant d'una a l'abrigar pues, tot el que són els carrers, demà se fumigaran, se desinfectaran el que són els nuclis poblacionals. No me vull oblidar de José Luis Ramírez també, que va donar unes mascaretes, els oferiments de Marco Salvador. Vull dir, me sap mal dir noms perquè sé que se me va oblidar algú, però sí que m'agrada destacar-ho. De fet, des de l'Ajuntament procurem donar gràcies perquè és molt d'alabar tots els oferiments que estem rebent.
I aquestes músiques que se posen, perdó, i que sonen per tot el poble, no?
Sí, mira, a les 8, com està un poquet això dels aplaudiments, pareix que n'hi ha un pique entre sectors del poble, que a les 8 fiquen una cançó, i la veritat és que és un pique graciós, que
sí, bueno, sí.
Són 5 minutets, està molt bé, no s'allarga més, vull dir jo que sí, per supost que fa molt de ruïdo i això, però bueno, ambienten un poquet el que és la vespraeta i està molt bé.
Héctor Ramos, no l'entretenc més, sé que té molta feina i a més m'ha avançat que està inclús un poc cansat i és normal, és un temps en què té que estar molt pendent de la seva població. Moltes gràcies per haver entrat en Ràdio Vila-real.
A tu, Susana, com sempre, moltes gràcies, un plaer.
Bon dia.
Bon dia.
Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Saber què pensa Compromís sobre la sessió plenària de nit del Congrés i per això tenim a Carles Molet, senador. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Carles, anit vam tindre una sessió llarga.
Sí, llarga i intensiva que la gent que estàvem fora seguint-nos, la veritat que s'ha fet un poc pesat, no? Perquè pensava també que no era el moment de retrets ni de marcar posicionament polític, sinó de tirar-nos endavant. L'emergència és la que és. Uh-huh. I no hi havia altra que complir un tràmit, i el tràmit d'això era otorgar-li al govern el poder allargar 15 dies més l'estat de l'alarma, que al fi el cabell per la que se va fer el plenari ahir.
Uh-huh. No és moments de retreig ni de tirar-se coses en casa, però, per exemple, vostè sap que quan va pujar, en aquest cas va ser Rufián, ¿vale? Uh-huh. Va apuntar que estaria molt bé que també s'incorporaran a la sanitat els 100 milions d'euros reials saudis, no?
Sí, no, nosaltres també estem fent propostes contínuament tots els dies, pensant això, que tot és millorable, òbviament, i que fa falta moltes més mesures. Uh-huh. Nosaltres també demanem això, demanem també que s'incorporen, que se retornen, no, aixòs 64.000 milions d'euros que se van deixar als bancs, que uh-huh. si són deixats se tenen que tornar, i estem contínuament llançant també propostes per a que aquesta situació, que ningú se l'esperava, no?, i que ningú s'ha preparat per a ella, sigui el menys dolenta possible. Per això dic que moment per a fer propostes hi haurà, i segurament s'haurem d'acostumbrar que cada dimarts, quan hi hagués un Consell de Ministres, vagin avançant en aquestes coses que nosaltres pensem que falta avançar, no? Però crec que ahir simplement el que tocava era, tal com va ser, no? Al fi i al cap, aprovar, allargar aquests 15 dies, perquè no hi havia altres solucions, i segurament és l'única possible a hores d'ara, i és del que tocava, no? Al fi i al cap.
La intervenció de Joan Baldoví, la interrupció que va tindre, que li va aparèixer?
Bueno, és un poc el que sol passar, no? Desgraciadament estem acostumbrats, no? Que aquest tipus de comportaments, d'increpaments que patim en qualsevol sessió plenària. Que passa que moltes vegades això no transcendís, perquè són plenos d'estos que no tenen cap tipus de rellevància, no com el d'ahir, però desgraciadament la falta d'educació i el comportament de certs diputats i senadors és molt lamentable.
Vostè va veure molta posa en escena. Li pregunto a tots els partits, perquè hi han diverses opinions. Jo a vostè, a Compromís, li pregunto, vostè va veure que n'hi havia diputats que quan pujaven a l'Atril estaven fent rèdit polític?
Sí, però això passa sempre, això passa en qualsevol plenari, no? Veus que moltes vegades es preocupen més de conforme quedarà en el vídeo, de conforme quedarà davant dels seus, que no dels resultats reals per a la ciutadania. És una molta impostura en la política, no? I desgraciadament, en un plenari com estos és menys justificable que en un ordinari, però veus que sí que molts viuen simplement per a postureo, no? Per a la impostura.
Se van a aprovar tots, és a dir, tres que ja venien d'antes, com era la derogació de la reforma laboral, l'ajuda a l'agricultura, que vostès han lluitat molt per l'ajuda a l'agricultura, no?
Sí, nosaltres pensem que encara falta molt més tirar endavant, no? Perquè una de les mesures que trobem a faltar i que hauria de veure com es soluciona són ajudes precisament al sector primari. Vostè en deia últimament, llauradors que tenen que deixar perdre este parlant d'això de xicotes llauradors, com és que tenim a les nostres comarques, no? Que no poden ni vendre, els mercats estan conforme estan, la gent únicament va a grans cadenes de supermercats i el comerç de proximitat ho està patint moltíssim. Això està passant en els llauradors, està passant en els ramaders xicotets, està passant també en les llotges, no? En les cofreries estan queixant-se de que estan tirant directament al mar, i per això estem demanant que en el pròxim paquet de mesures, a banda, no, del que s'ha aprovat, el pròxim paquet de mesures se tenen que hi haver algun tipus per a la gent que està patint del sector primari, perquè òbviament és el motor de la nostra economia.
Imagines que trencaren fronteres i que no poguera entrar ni així res de les províncies, imagines, així menjaríem rajoletes, no?
Però és el problema que tinc també. Ara, per exemple, dius la gran acció que ha fet el govern valencià ha sigut tindre que demanar a Xina el que portaré material, mascaretes, per exemple. Han tingut sempre indústria tèxtil en les comarques de Castelló l'han desmantelat. El que hauríem de fer és pensar un poc, tindre més autonomia també, no? L'únic que està clar que el sector del taulell és important i és vital per a la nostra economia. La producció, no sé, si en 15 dies puc continuar produint i emmagassemant, no? El problema és que en 15 dies sense mitjà no podem estar, i 15 dies sense material mèdic no podem estar, i hauríem de replantejar-nos també quin model econòmic tenim, que som dependents de tot. Estem denunciant aquests dies, el govern, per exemple, quan us queixem de la situació de la taronja i diem que demana aplicar la clàusula de salvaguarda, diu que no se donen les condicions ni per investigar-ho, no, directament. D'ací uns anys, què farem? Tindrem sector primari, tindrem que dependre alimentàriament de tercers països de la hemisferi, i davant de crisis com aquestes, que esperem que no hi hagi cap més, que fem, no podrem ni minjar, ni que està esperant del que vingui de fora. Per això també ens tocaria fer un pensament, no? de quin model hem tingut fins ara, i pensar molt seriament, no? Si el nostre país, en la indústria que tenim, no podem tenir mascaretes, tenim un problema greu.
De fet, també s'està apuntant este matí, està venint que el que ens ha arribat de material sanitari, la gran majoria, o almenys alguna part, ha vingut defectuós.
Clar, i després també, és que clar, hi ha molta son de inestabilitat o preocupació. Dius, per què ha de ser un govern autonòmic el que s'encarrega de fer això, quan fa justament uns dies dient que no, que això s'anava a centralitzar tot per part del govern central, que assumia totes les competències sanitàries, però després no dona servei i no dona abastiment, i té que ser la comunitat autònoma damunt i fracassada, perquè no ens apleguen els diners, que no tenim la capacitat econòmica, perquè no és que volen que des de Madrid ens donen res, sinó simplement és nostre per a poder gestionar-ho, no? I és que és tot molt, molt, molt caòtic, no?
òbviament que la Xina tira la producció que té, però davant una epidèmia una pandèmia mundial, si té que repartir per tot el món, també entenem que és molt complicat i moltes vegades la precipitació també te fa això, no? Fer productes defectuosos. És un poc el que estem parlant tot el rato.
El govern d'Espanya tenia d'alguna manera parades, partides de mascaretes que tenien empresaris que, com no rebien ordre del govern central, no podien repartir-les.
Sí, un poc tot molt lamentable, no? També moltes d'aquestes informacions també des que agarrar-les molt en pinces i veure que hi ha darrere d'elles, no? I analitzar-ho d'una manera crítica, no? Però sí que és a fi al cap això, no? Si portem 40, bueno, 20 anys funcionant en una sanitat a nivell autonòmic, en totes les competències, en tota la capacitat, en tota la xarxa creada, continuarà apostant per ella, no? I allà on pugui arribar a la sanitat autonòmica que actue. Actuï conforme té, perquè tenim els professionals, tenim les infraestructures i tenim tot.
Com que se'ns ha, d'alguna manera, lligat de peus i cames a l'hora de poder fer-li front a este virus, que li haguem fet front, si ens haguem donat més poder de maniobra, no?
Clar, no, i sobretot això, hem que ser conscients del que ha passat durant aquests anys. S'ha desmantelat la sanitat pública per part principalment del Partit Popular. Quants investigadors valencians han tingut que emigrar fora del nostre, no del nostre país, sinó del nostre estat, perquè no tenien cap opció de futur? Quants metges, quants infermers estan treballant en l'estranger perquè no se'ls dona cap tipus de eixida, no? Quants milions s'han dilapidat en hospitals privatitzats com el d'Alcira, mentre així veiem el que s'ha passant, que és que a plegar l'estiu te tancaven plantes senceres de l'Hospital de la Plana o del General de Castelló. Per tant, clar, tenim un... Altre món estem molt contents i aplaudim a les 8 de la vespre als sanitaris, però pensem que la iniciativa està passant molt malament perquè no tenen recursos, estan sobresaturats perquè portem anys i anys desmantelant la sanitat pública i això té un preu.
També una cosa que parlem, o sigui, que ens preocupa és si tenim la transferides competències en un estat d'aquestes característiques, se lleven les competències a les comunitats?
Val. Però si se lleven, té que ser perquè funcione millor, perquè si tu lleves les competències per un fet puntual, ara, perquè per una emergència de aquest tipus i funciones pitjor, aleshores no aconseguis res, no? Moltes vegades també és això, la impostura, la postura, dius, bueno, fer falta un desplegament de l'exèrcit quan el millor... No era 100% necessari. Veus que hi ha molta significació d'autoritarisme, de que jo controli la situació, quan al millor la significació que té que ser una altra, no? Buscar més coordinació i sobretot això, que no intenta revertir un estat autonòmic perquè tampoc no és la solució a res, no? Això.
Vostè sap que hi ha partits que han en l'ampliació de l'estat d'alarma no van estar d'acord, o almenys se van abstendre, perquè diuen que les mesures no són suficients. Vostè què pensa davant d'això?
Sí, bueno, nosaltres també ho hem dit, no? Que les mesures no són suficients, el que passa és que això no justifica el que no tingués que allargar l'estat d'alarma. L'estat d'alarma, què suposa? Suposa el confinament de la gent en els seus domicilis, l'impediment de mobilitats. Òbviament no són suficients, nosaltres ho venim dient, no entenem per què hi ha activitats econòmiques que sí que estan treballant sense cap tipus d'alteració de la seva, del seu dia a dia, en treballadors que van a fàbriques o a activitats que no són imprescindibles, que no tenen cap tipus de control, que no estan completament desprotegits, i altres mesures, no? Estem veient això, com Madrid continua sent el principal focus de propagació i no s'ha confinat en cap moment, i de cada cap de setmana que està lamentant i són moviments massius, mesures com les que diem abans, els autònoms continuen sense tenir no ajornar, sinó anul·lar les seves cotitzacions aquests mesos. El tema dels ajuntaments, per exemple, tots sabem, no?, que la majoria d'ajuntaments, per la llei Montoro, tenen bilions d'euros de diners públics en el banc que no poden tocar. I això...
Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Bueno, i arribem al final. Maria, ens despedim.
Sí, ens despedim de tots els oients. Espero que ho hagin passat molt bé, no?